Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. 26 d'agost, 31 grau assolejat. Vamos, tenim un final d'agost preciós. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia, avui sí, 26 d'agost. No me furtes dies, que bé.
Maria, avui tenim el programa
carregadet. És d'aixòs dies que tu i jo no estem juntes, o sigui, pareix que estem en el mateix lloc treballant, però com si no estiguérem.
Hem tingut, bueno, ahir vam tindre ple l'Ajuntament de Vila-real, hi ha diverses qüestions que tenim que parlar, i com que ja sabem que en esta casa sempre donem veu a tots els partits polítics, primer encetarem el dia en dos diputats nacionals.
Correcte.
Que estaran estan sentats al mateix al Congrés, però que són d'idees totalment oposades. Primer tindrem a Alberto Asarta, diputat de Vox, i després tindrem a Marisa Saavedra, diputat de Unides Podem. I després farem un repàs de tot allò que va estar ahir en el ple de Vila-real, en cada moció que se va presentar per cada un dels grups. Per això, Maria, no podem fer extens la nostra presentació. Per tant, de que pugui entrar tot el món i pugui parlar tot el món, com només tenim dues horetes, anem a passar, si els pareix, la primera entrevista, que és Alberto Asarta, i que la tindrem ja. Sí, ja està tocant-nos a la porta, i per tant anem a veure què és d'allò que ens va dir el seu president Abascal de la moció de censura.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
The fundamental things apply as time goes by. I ara també està nosaltres Alberto Asarta, diputat nacional de Vox. Molt bon dia, Alberto.
Buenos días de nuevo, Susana.
Por si acaso se nos ha olvidado, pensamos que esto no va adelante, nos hemos ennubilado un poco con el verano. ¿Moción de censura?
Sí, la moción de censura va para adelante. De hecho, los 52 de Vox hemos estado trabajando cada uno de nosotros sobre una provincia para ver los efectos de la pandemia en esa provincia. tanto a nivel sanitario como económico como social, para que en la moción de censura pues haya elementos de juicio suficientes para nuestro candidato, bueno, candidato, si lo llega a ser, que no lo sabemos todavía, ahora hablaremos de eso, para nuestro presidente Santiago Abascal, que tiene todo el tiempo del mundo ese día, no tiene limitación de tiempo, para exponer todo lo que ha pasado con este gobierno desde que empezó la pandemia y antes.
¿Por qué esa moción de censura? ¿En qué tenemos que reflexionar para ir a esa moción de censura?
Pues el objetivo de esta moción de censura no es otro que la de apartar del gobierno a Sánchez e Iglesias. No podemos llegar al otoño, no podemos llegar más allá con estas dos personas ególatras que solamente piensan en ellos y en su gente, sectarios, totalitarios, ideologizados, y España no puede seguir así. Somos ahora mismo, pues por 100.000 habitantes los más contagiados, por 100.000 habitantes los más fallecidos. Tenemos lo que se prevé que va a bajar el Producto Interior Bruto, el máximo también de Europa, hasta un 21%. España no va bien. Lo peor está por venir, además, porque está por venir. Piense que, yo hablo con datos de Castellón, pero podríamos extrapolarlos a datos de toda España. En datos de Castellón, durante la pandemia, hasta el... Exactamente, tengo los datos exactamente hasta la fecha. Han desaparecido 5.900 puestos de trabajo oficialmente. Y las cotizaciones a la Seguridad Social han disminuido, es decir, los afiliados a la Seguridad Social han disminuido en 14.883. Pero estos datos están maquillados. Estos datos están maquillados porque hay contratos temporales de cara a la temporada de verano, y por otro lado están también los ERTEs.
Sí.
ERTEs que en muchos casos han pasado 2 y 3 meses sin ser cobrados por los que los deberían de cobrar. Estos ERTEs se transformarán en ERES y al final irán todos al paro. O sea que de momento son datos que nos indican que esto va a ir a peor. O sea, no es nada halagüeño para la provincia de Castellón, pero es que tampoco para España, porque en un mes perdimos 1.040.000 puestos de trabajo también. Es decir, la situación no es muy buena y nosotros, mi grupo, pues piensa que este gobierno no puede seguir gobernando a los españoles, y menos pues ocultando, mintiendo los derechos y libertades que se nos han negado durante el tiempo de los estados de alarma, estados de alarma que estaban encubiertos porque en realidad eran estados de excepción. Libertad de movimiento, libertad de reunión, prensa dirigida, prensa apoyada y subvencionada, reales decretos y reales decretos ley, 19 hasta 19, el Parlamento paralizado durante 2 meses y pico. O sea, es una situación que España no la puede aguantar y que no vamos a mejor. En realidad vamos a peor. Estamos dando todos los índices peores en Europa, con respecto a la pandemia y con respecto a la crisis que estamos viviendo ahora mismo, que es una crisis internacional, de acuerdo, pero es que en España lo estamos haciendo muy mal, este gobierno lo está haciendo muy mal.
Y viendo este panorama, se decide querer tomar las riendas para que, según ustedes, no acabemos cayendo por un precipicio, ¿no?
Así es, no llegar a la ruina. Pero lo de tomar las riendas, no nosotros, o sea, no tiene por qué ser un candidato de Vox. Puede ser un candidato independiente, puede ser un candidato de otro partido, incluso socialista. Nosotros no hemos puesto líneas rojas ninguna. El despacho de nuestro presidente, Abascal, y nuestros despachos, los de todos los diputados de Vox, están abiertos para cualquiera que quiera venir a hablar con nosotros y a proponer un candidato.
¿Puede ser Cayetana, Álvarez de Toledo?
No lo sé. No. El candidato no sé quién es. Y lo digo sinceramente, si lo supiera, pues posiblemente por prudencia tampoco lo diría. Pero lo que sí que
usted
le digo...
¿Usted sabe que el Partido Popular ha apartado quizá la persona que hablaba con más dureza?
Con más contundencia, sí.
Incluso había gente que la identificaba más dentro del partido de Vox que en el propio Partido Popular.
Bueno, eso ya es problema de la gente y...
Pero usted, por ejemplo, el hecho de que el Partido Popular haya apartado a Cayetana, ¿le parece que ha sido...? No le hablo como miembro de Vox, sino como persona, no como político. Para usted, Cayetana es una mujer de valor.
Para mí es de mucho valor, además. Es una mujer que se expresa libremente, que es como nos debemos expresar todos en democracia. Aunque a veces no le guste a tu presidente, siempre y cuando no te salgas de las líneas del partido, pues tú puedes perfectamente manifestarte libremente y decir las cosas como tú las piensas. Pues parece ser, yo no me meto en lo que hacen otros partidos ni otras personas. y han llegado a esa decisión.
Uh-huh. Cuando hablamos de las ideas de cada persona, se supone que una persona cuando está dentro de un partido está comulgando con esas ideas, es decir, cuando alguien habla de sus ideas se le nota de qué partido es. Uh-huh. Yo a veces he hablado con usted y usted es imposible que nadie lo ubique en Vox, porque usted mismo hace un momento dice yo no salgo de las líneas, no, es que son sus líneas, o al menos lo que yo interpreto.
Es eso, es así. Las líneas generales de un partido, uh-huh, es como si fuera una autopista con 6 o 8 carriles. Uh-huh. Puedes ir por el primer carril o por el sexto. Lo que no tienes que salir desde la autopista. Uh-huh. No sé si el ejemplo sirve.
Sí.
Entonces, dentro, entre el carril 1 y el carril 6, pues tú te puedes expresar, te puedes manifestar libremente, pero contra los principios fundamentales del partido no. O sea, nuestro partido, precisamente, uno de los pilares, y lo he explicado aquí alguna vez, es la libertad. Es la libertad. Pero libertad en todos los sentidos. Uh-huh. Ese es uno de los pilares básicos.
En este caso, Cayetana, ahora sí que es verdad que como es una política con sus valores y además los expresa, hay como una especie de pugna entre la gente que apuesta, la pugna la tienen, dicen esta gente que comunica y que habla, la tienen Vox y Ciudadanos. Están pensando a cuál de los dos partidos irían. Si usted tuviera que pensar a qué partido se decantaría Cayetana, ¿usted a qué partido cree que iría?
Yo preferiría, fíjate que yo normalmente siempre me mojo, o sea que no tengo ningún problema en hablar, ¿no? Pero es que yo no he venido a hablarte de Cayetana, yo he venido a hablar de Vox y de la moción de censura y de todo lo que quiera referente a mi partido. Entonces, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y si se toma alguna decisión se tomará a nivel de la presidencia de mi partido, uh-huh, con los líderes del partido, y se tomarán allí las decisiones. Indudablemente nos consultarán y hablaremos todos, y porque eso es otra cosa distinta. Nosotros somos como el staff, ¿no? El Estado Mayor que asesora y demás. Pero de momento ni yo tengo idea de lo que hay respecto a Cayetana, uh-huh, ni tampoco me voy a poner en el lugar de ella. No sé, ella sabrá lo que tiene que hacer, ella verá si sigue en política. El otro día le oí unas declaraciones y está un poco decepcionada de todo. A lo mejor, uh-huh, se toma una temporada que no quiere saber nada. A lo mejor un día dice que crea un partido. Uh-huh. Está a saber.
Sí, en este caso es porque justamente el Partido Popular aparta un valor que Vox lo considera y presentar una presidenta de España, mujer, y en Vox, pues por eso casi todo el mundo hemos ido a esa conclusión. Uh-huh. Pero sigamos con la moción de censura.
Esa conclusión es lógica, Susana, uh-huh, pero no sabemos, ya sé que en política muchas veces lo lógico hay otros intereses y otros juegos que juegan también.
Sigamos con la moción de censura. Venga. Reflexiones que tiene que hacer la gente de por qué Vox pide esa moción de censura.
Pues la primera reflexión que tiene que hacer la gente es porque tiene que haber una oposición real en España. Y la oposición real en España, nosotros hace 3 meses ya que dijimos lo de la moción de censura, si el gobierno seguía pues inactivo y con acciones negligentes cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Como eso no ha sucedido, pues Vox ha decidido presentar esta moción de censura. Sabe que para presentar una moción de censura con la décima parte de los diputados es suficiente. Nosotros, uh-huh, tenemos 52, la décima parte son 35, pues podemos presentarla perfectamente. Hay muchas personas que dicen, no, es que no la vais a ganar. Bueno, está por ver. Eso está por ver, porque la clave está en el candidato. La clave está en el candidato. Si el candidato presenta un programa de gobierno en el cual sea un programa de salvación que contemple los aspectos económicos, los aspectos sanitarios, los aspectos sociales, que convenza al resto de diputados, porque claro, el tema de la moción de censura no son unas elecciones que todo el mundo va a votar y en la que participa directamente los ciudadanos. Los ciudadanos ya están representados en el Parlamento. Es el Parlamento, somos los 350 diputados los que vamos a decidir, uh-huh, si la moción de censura se aprueba o no se aprueba. Entonces, hay que convencer a esos parlamentarios, aunque sean de otros partidos, partidos de cualquier color, de cualquier signo, hay que convencerles de que este gobierno no puede seguir adelante. Entonces, ese día, el día que se presente la moción de censura, el que la ha propuesto, que es Vox, a través de su presidente, tendrá todo el tiempo del mundo, si quiere estar 2 horas como si quiere estar 3, explicando por qué se ha solicitado esta moción de censura. Ya con esto ya se ha ganado mucho. Ya se ha ganado mucho porque ya las televisiones no pueden hacer cortes y sacar lo que quieran. Las radios no pueden hacer cortes y sacar lo que quieran. La prensa no puede hacer cortes, sino que toda España entera va a escuchar y oír lo que, por qué nosotros hemos presentado la moción de censura, por qué nuestro partido la ha presentado. Y luego, si el candidato quiere, también tiene todo el tiempo del mundo, mientras que el resto de los partidos solamente tienen 30 minutos para exponer por qué sí o por qué no, evidentemente. O sea que con eso ya hemos ganado algo. De que no se va a sacar la mayoría, eso es mucho decir. Porque, como yo siempre digo, y en mi vida además me ha dado mucho resultado, si no intentas algo, nunca lo vas a lograr. Si tú te conformas con lo que tienes y te dedicas nada más que a protestar en la barra del bar, uh-huh, o sentado en tu sillón delante de la televisión, pues así nunca vas a lograr nada. Si tú no estás conforme con algo, utiliza los canales, los cauces legales, que este es un cauce legal, para arreglarlo o solucionarlo. Y en esas estamos. Nosotros, como no ha habido una oposición de verdad, porque el Partido Popular hoy critica al Partido Socialista, critica a Sánchez, critica a todo, pero mañana vota y le apoya el estado de alarma, por poner un ejemplo,
y posiblemente,
o las cosas que nos han pasado a nuestro partido concretamente dentro del Parlamento, con la formación de las mesas, todas estas historias que parece que están pasadas, pero están grabadas en la memoria también, ¿eh? Todo esto, pues como no encuentras una oposición real, pues estamos ejerciendo la oposición que nos permiten nuestros 52 diputados, que es lo que hemos puesto encima de la mesa. De momento no tenemos puesto nada más que eso. Las puertas están abiertas. El que quiera venir a hablar con nosotros, que venga a hablar. El que quiera apoyarnos, que nos apoye. Y el que no quiera apoyarnos, tanto el que apoye, o sea, el que no quiera apoyarnos y quiera seguir con esto, será cómplice también de manera indirecta con lo que pasa en España. De aquí en adelante. Veremos a ver cómo se presenta el otoño. Y en esto quiero ser bien claro. O sea, se puede ser cómplice por acción o por omisión, ¿eh? Y en este caso, el que crea que por el camino que vamos, vamos bien, y los resultados luego sean horrorosos, como todo apunta a que sean muy malos, pues será cómplice de alguna manera con este gobierno. O sea, este gobierno no puede seguir gobernando. O sea, si hemos perdido la confianza en Europa, si hemos perdido la confianza en el mundo, es porque tenemos comunistas, comunistas declarados en este gobierno, que están intentando hacer políticas totalitarias y sectarias e ideologizadas, que no están gobernando para todos los españoles, que están gobernando solamente para unos pocos, para los suyos. Más claro no puedo ser, bueno, como siempre, Susana.
Esto le hablaba, Alberto, ¿hay la posibilidad de que los presupuestos generales del Estado lleguen a un consenso, el Partido Popular y el Partido Socialista? Por eso algunas personas dentro del Partido Popular están en desacuerdo con su líder.
Bueno, el Partido Popular hará lo que crea más conveniente. Primero habrá que ver los presupuestos generales del Estado y habrá que estudiárselos.
¿Usted está
unos presupuestos generales del Estado en los que se basen en muy sociales, excesivamente sociales, en el sentido de que, por ejemplo, te den 25 millones de euros para apoyar a las organizaciones que favorecen la inmigración ilegal, pues serían unos presupuestos que nosotros no aprobaríamos de ninguna de las maneras. Unos presupuestos generales del Estado en el cual se contemple que 15 millones de euros se van a ir a las grandes holdings de televisiones y de radios, tampoco los aprobaríamos. Es decir, nosotros el tema de la subvención, el tema del pesebre y del apesebramiento, nosotros no lo contemplamos para nada, absolutamente. Al revés, estamos intentando quitar todo esto y de verdad que el dinero vaya a los españoles a necesidades reales y necesidades verdaderas, no a necesidades que lo que yo estoy pretendiendo es que sean clientes míos para que cuando haya otras elecciones me vuelvan a votar o cuando tenga que presentar algo en televisión me pongan a mí nada más. Últimamente, Susana, usted verá en la televisión, no aparece Vox, no existimos. Ahora con la moción de censura vamos a existir y se nos va a ir otro poquito también, porque hemos nacido para eso precisamente, para dar voz a los españoles, para dar voz a todos aquellos que no la han tenido anteriormente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí, Castellón, los Vox al carrer. Los festejos con el estado de alarma y con la pandemia se suspenden todos los festejos del Vox al carrer. ¿Usted sabe el efecto que eso ha hecho desde el punto de vista económico y social? Más de 3.000 personas de puestos de trabajo directos. Más de 300 millones de euros. 390 para ser exactamente. Con los directos y los indirectos. Millones de euros que se han perdido.
Sí, en este caso lo que les aprobaban eran las plazas portátiles, pero los ayuntamientos deciden no correr ese riesgo. Pero tampoco le subvencionan cuando es del toro bravo, no está subvencionado, está subvencionado lo que es las vacas, creo que son de producción agrícola, pero no los que están dedicados a...
Claro, claro, pero es que el rendimiento... Vamos a ver, antes de la pandemia, los ganaderos de reses bravas ya habían gastado un montón de dinero en veterinarios, en comida, en todo. Dinero que si lo venden para carne, que podrían venderlo para carne, no lo recuperan, no lo recuperan ese dinero. Eso se ha hecho, esos toros se han criado precisamente para los festejos, que es una tradición, es una cultura aquí en Castellón. Pero una cultura muy importante. Piense que la mitad de los festejos taurinos que se hacen en España se hacen en la Comunidad Valenciana.
Sí, mueve mucho motor económico. Es decir, claro, es uno de los motores económicos.
Es un ejemplo que he puesto
de la, sí, de la provincia de Castellón. Ah. Sí, nosotros hemos hablado con varios ganaderos y además la verdad es que lo están pasando muy mal.
Igual le hablaría del azulejo, sí, y la cerámica.
Sí, pero en este caso sí reciben subvenciones. Me refiero a que. Y en el caso de los ganaderos no están subvencionados.
No.
Entonces lo que tendríamos que ser es un poco más imparciales a la hora de la repartición de ayudas, que es lo que usted por lo que usted está abogando.
Yo lo que estoy abogando es que las ayudas vayan a quien de verdad lo necesita. Y a quien de verdad luego va a sostener puestos de trabajo, porque si no, la eliminación, la destrucción de puestos de trabajo va a ser mucho mayor todavía. Va a ser mucho mayor, porque va a haber empresas que van a tener que cerrar, concurso de acreedores, y cierran y punto, y se ha acabado, y se van un montón de trabajadores a la calle. Esas ayudas tienen que ir para esos trabajadores. No es de recibo, como hemos vivido aquí, cuando se aprobaron los ERTEs, que haya personas que pasen hasta 3 meses sin haber cobrado siquiera el primer mes de ERTE. Esas personas tienen familia, tienen que comer, tienen que vivir.
Y
sin embargo se está dando dinero para otras cosas que no son necesarias ni mucho menos, y que no son urgentes, porque nosotros sí que tenemos una idea clara, perdón Susana que sí, le he interrumpido, y es que primero somos nosotros, primero nuestros españoles, primero nuestros ciudadanos, y después el resto, después ayuda todo lo que necesites, pero si estamos en crisis, si estamos mal, a los primeros que tienes que atender es a nosotros.
Ayer me dijeron que usted venía hoy y haríamos la entrevista. Cuando el presidente del gobierno se salió en la rueda de prensa después de la diputación permanente a hablar y habló de que pondrá a disposición de las comunidades autónomas 2.000 militares para que hagan rastreo. Yo no sé cuántos militares hay en España.
Alrededor de 120.000 entre los tres ejércitos.
¿Usted cree que esa cantidad de militares van a ser suficientes? O, primero, ¿qué le ha parecido la disposición del gobierno de que disponga de militares para hacer ese rastreo?
Vamos a ver. Las Fuerzas Armadas pertenecen, Fuerzas Armadas Españolas pertenecen a España. Uh-huh. O es un recurso humano, una palanca, una herramienta que tiene el gobierno, de cualquier color que sea, para utilizarla en lo que crea más conveniente. Fundamentalmente tiene que ser en misiones de índole militar. Pero ante una pandemia como esta, tienes ahí un recurso de gente formada, que lo más importante no es que estén formados, lo más importante es que tienen estructura, tienen jerarquía, tienen disciplina, están encuadrados en unidades, atienden órdenes. Y eso no te va a fallar nunca, ya lo sabes. Y si encima han estado preparados, porque es que se les ha preparado específicamente para hacer de rastreadores, que no sé si usted sabe cuál es la misión esencial de los rastreadores, pero está clarísimo, no hay más que meterse ahí en Google. Lo mira, yo lo miré esta mañana por curiosidad para ver si ampliaba un poco lo de los rastreadores, ¿no? Por curiosidad nada más. Y si el Estado no utiliza una herramienta como es el ejército con esas capacidades, pues haría muy mal. Y si encima los tiene entrenados y los tiene instruidos, pues mejor que mejor. O sea, a mí me parece muy correcto que en un momento de crisis como este, que sea necesario, las Fuerzas Armadas colaboren con el Estado en lo que saben hacer. Porque lo bueno de nuestras Fuerzas Armadas, y en eso lo tengo experiencia porque he estado 45 años en el ejército, en los ejércitos, lo bueno de nuestras Fuerzas Armadas es que podemos hacer desde repartir bocadillos y pan hasta lo más cruel y lo más difícil, lo más trágico, que es el combate. Podemos hacer toda una serie de misiones, todo un abanico de misiones, desde lo más sencillo hasta lo más difícil. ¿Por qué? Pues por lo que digo, tenemos medios, estructura, jerarquía, orden, disciplina, en fin, todas esas cosas que son tan necesarias en la vida cuando se quiere hacer algo.
Alberto Asarta, sí, se nos ha acabado el tiempo.
Siempre nos pasa igual.
Pero hemos hablado de cosas muy interesantes.
Yo tenía más cosas también para contar sobre la moción de censura, así que podemos hacer
yo le emplazo la semana que viene.
Podemos hacer un 2. Y además, sí, pues estaría bien porque así tenemos también más elementos de juicio. Igual sale algún detalle más, salen fechas, porque no sabemos tampoco las fechas, no sabemos si hay candidatos, no sabemos. Podemos especular.
Como vamos a ir conociendo, yo le emplazo que la semana que viene venga y nos siga hablando si tenemos novedades sobre esta moción de censura, ¿le parece?
Muy bien, me parece estupendo. Yo siempre estoy dispuesto. Gracias, Susana.
A usted, como siempre, por venir.
Muchas gracias. The world will always welcome lovers as time goes.
night and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos.
En Big Mater Arbo encontrarás todo tipo de ropa laboral, bordados, serigrafías, asesoramiento personalizado y todo a un precio espectacular.
Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consola de Villarreal, donde solo ofrecen primeras marcas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i a més vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos por la tuya factura.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
I ara també tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra, la diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Este matí hi havia un titular que hi ha en un periòdic de tira nacional, que ens deia, per si no ens recordem, que front de casa d'Iglesias i Montero han aplegat a reunir-se hasta 60 persones, incluït algun concejal d'algun altre partit, que s'han tirat pedres a la finestra, inclús hi ha hagut conatos d'enfrentaments en gent de Podemos. Ha tingut que arribar als antidisturbios, fins i tot. Quan Podemos estava a l'oposició, quan Iglesias estava a l'oposició, hi dia que n'hi ha dret a manifestar-se, és a dir, la democràcia està per això, per a un manifestar quan està en desacord de les coses. Han hi hagut una mala interpretació, han interpretat malament les seues paraules. Ell haverà acampat a la porta d'un diputat nacional?
Mira, este tema és un tema molt dolorós. És un tema dolorós perquè jo diria que per a la democràcia i per a aquest país, perquè això mai s'ha vist ni hauria de veure's en un estat de dret, el que un vicepresident del govern, una ministra del govern, sofriren aquest assetjament, aquest acoso, que estan patint un hostigament continuat al seu domicili. Això no se té que confondre de cap manera en la protesta legítima. Això no és que ho digui jo, ho diuen és la gent jurista, ahir mateix Martín Pallín ho va deixar molt clar, que és un emèrit del Supremo, ho va deixar molt clar. La protesta legítima, el que diuen els escratxes, que fins i tot la jurisprudència ho legitima, s'entén com una protesta d'un rato, d'una concentració davant d'un ministre, davant d'alguna autoritat per protestar per algun dret conculcat, no? Això se va començar, jo recordo, en Argentina durant la dictadura i després aquí se va començar a anomenar d'aquesta manera pues, alguna concentració puntual que se va fer davant d'alguna ministra, sempre s'anomena a Sánchez de Santa Maria pues, de mitja hora, d'un rato, una concentració que van fer un col·lectiu de la PA del tema de la vivenda, gent que s'estava quedant al carrer. I va ser una mobilització puntual i una protesta puntual. Això se té que diferenciar, i molt, d'una situació d'acoso, d'assetjament, d'hostigament a una força política i en particular a una autoritat de l'Estat, com és un vicepresident del govern, i a una ministra que estan quasi 4 mesos que tenen concentracions continuades a la porta de sa casa en insults, evitant que vagi gent a sa casa, en amenaces molt greus, perquè no oblidem, bueno, es van enviar, tot el món ho sap també, on van anar convidats per una família,
de vacances,
Astúries,
sí. Se va filtrar on estaven i van tindre que anar-se'n.
Van filtrar mitjans que publiquen el lloc on estan i l'adreça, polítics en actiu que estan animant a la gent a participar en tot això, ens trobem en situacions com, per exemple, que en aquesta concentració continuada, que no és una protesta puntual, és una concentració continuada, una regidora de Vox va dir que no se n'anirien d'allí fins que se n'anaren del país. Això ho va dir per escrit, a més, en Twitter, i ho va dir públicament, crec que davant de les càmeres, va dir que fins que se n'anaren a Venezuela a viure i que se n'anaren del país. Tota aquesta gent torbada, vaig a dir jo, descentrada, que està, o descerebrada, que s'està concentrant ahí, però animats per responsables polítics i per molts mitjans, estan allí acosant a una autoritat, a autoritats del govern. I això no se té que consentir. Això és molt diferent d'una protesta puntual. Sí. I això respon, jo crec que jo convido la gent a que se pregunte per què. Perquè això no ha passat mai en aquest país, en cap autoritat, ni passaria, ni és pensable en qualsevol altre ministre o ministra del govern, de cap altre partit o responsables polítics d'altre partit. Això no ocorreix només que nosaltres, perquè Unides Podem ens tenen en el punt de mira i n'hi ha molta gent poderosa en aquest país que no vol que estiguem al govern i volen trencar això i volen desanimar-nos i com no poden comprar-nos a Unides Podem ens estan hostigant. I aquesta és la persecució i això responen les denúncies falses i això respon aquest acoso continuado i aquesta amenaça i este que se vayan d'Espanya perquè som una força política que clar que volem ser incidir en la política d'aquest país per a fer-la més justa. I parlem de, per exemple, de fiscalitat justa, i parlem de precarietat laboral, i parlem dels problemes que té la gent i volem solucionar-los, però clar, molta gent vol mantenir les coses com estaven i molestem. I per això estan fent un acoso que realment és inadmissible en un estat de dret. I la fiscalia hauria d'actuar de motu propio i no esperar ni tan sols a denúncies que en molts casos s'arxiven. Pensem que la jutgessa de Collado Villalba, davant d'una denúncia, han fet moltes, respecte a esta regidora de Vox, que va dir que no se n'anirien de la porta hasta que se vagin del país amenaçant-les, davant d'això, pues ella el va arxivar, va dir que això era la llibertat d'expressió. No, la llibertat de concentració i d'expressió legítima és una cosa, i l'acòs i l'hostigament, que no se consentiria a cap altre dirigent polític, s'està consentint en aquest país, i això és molt greu.
En aquest cas, el que caldria fer una reflexió a les persones que diuen que era el propi Pablo Iglesias el que deia que tenien de manifestar-se, que facin diferència entre el manifestar-se i l'acosar. Ahí és on té que hi haurà la diferència. Altra cosa que també s'ha publicat, i li ho pregunto perquè no ho sé i vull si vostè m'ho pot corroborar. Pablo Iglesias té un sou de 65.000 euros anuals, dels quals ell dona la meitat.
Tots els diputats de Unides Podem tenim un codi ètic per el qual nosaltres renunciem a una part del nostre sou. Tots, jo en particular, guanyo la meitat, me quedé en la meitat del sou que guanyo. Jo guanyo el mateix que guanyava abans de treballadora social en educació. I així de molts companys i companyes que molts perden diners, evidentment, en comparació al treball que teníem abans. Però este és el nostre codi ètic. I és molt, molt tremendo que en aquest país estiga parlant de Caja B.
Lo que volia preguntar-li és, esta Caixa B és esta que apunten a una Caixa B és la que se nutrix d'esta meitat de sous.
Donacions, són donacions dels diputats. És molt greu que s'estiga, a més, s'estan fent aquestes acusacions per partits com el PP, en fin, que s'ha demostrat això en seu judicial i en comissió parlamentària, que sí que han tingut Caixa B, tenen els seus extesorers a tots a la presó, a tots jutjats per aquesta qüestió. S'ha demostrat que tenen una Caixa B que s'ha omplit de
donacions,
mordides, esto eren mordides d'empresaris corruptes que aconseguien contractació pública, és a dir, tot això ha sigut un mangoneo. I esta era la Caixa B que ha sigut demostrada. I resulta que nosaltres va i es diuen, ens acusen d'una Caixa B a uns diners que donem els diputats i del qual, en el qual estem finançant projectes socials i projectes ciutadans de suport a gent damnificada, pues, últimament, per exemple, per la qüestió de la pandèmia, però abans també.
Entonces, diferenciem...
Que, evidentment, el que passa que estan parlant d'una Caja B quan estem parlant de donacions que fem els diputats.
Sí, però sap el que passa? Que quan les xarxes són molt sofrides i qualsevol pot dir-ho. Però quan algú ho diu en un micro, això queda gravada, això és una hemeroteca, i entonces vostè ho està dient com a diputada nacional d'Unides Podem que aquests diners que hi ha en una caixa, que hi ha gent que tilda de Caixa B, vostès tenen una caixa que per ètica, quan entren dins del partit, depositen el 50...
Això està en la comptabilitat, tot això és transparent absolutament.
Sí, però per fer la diferència, vostès fan una donació del 50% del seu sou, cada un sou que guanyi, en aquest cas jo sé que Pablo Iglesias eren 65.000 euros anuals, el sou del vicepresident, i en el cas de d'un partit, que és el Partit Popular, que sí que va estar juzgat per una Caixa B, eren mordides.
Claro, claro, se té que diferenciar absolutament. Nosaltres som un partit polític en totes les comptes absolutament transparent. Som el partit més investigat. Més de 11 querelles han sigut arxivades perquè efectivament la justícia no ha trobat mai cap motiu, perquè tenim els comptes absolutament oberts, absolutament transparents, i som el partit més investigat d'aquest país. De manera que, però continuaran, ells no perseguissin, ells saben que totes aquestes coses queden arxivades.
Sí, però
el run-run als mitjans de comunicació, de Caixa, de finançament
en
este
cas el que volem és que quede clar cada cosa, li anem a donar el seu nom, en este cas ja ha quedat clar la diferència que hi ha entre un acoso i una manifestació del democràtica i que tot el món té dret i que Unides Podem aboga perquè hi hagi aquestes manifestacions, també la diferència entre la caixa que siguen donacions a que siguen una caixa que estiga nutrida per mordides.
Perquè en sobres que cobraven els polítics del PP i el senyor M. Rajoy, que no s'ha averiguat encara qui era, estaven cobrant sobres en B i molts ministres, de manera que, claro, vamos a ver, estan volent... Jo crec que, mira, Susana, jo vull transmetre...
En este moment n'hi ha un altre punt i era el cas de que no vaja no deixen que declare que vaja a Fiscalia. El president del govern diu que no ha d'anar... en aquest punt, on està Unides Podemos? Què té que anar a declarar?
Clar, Nosaltres som absolutament transparents i som absolutament disponibles per a tota investigació. Ara han obert una investigació per les denúncies, ja ho sap tot el món, d'un senyor que va estar que va ser advocat de la nostra formació política, que va ser expulsat per acoso sexual i laboral a una treballadora. Ha sigut arxivada la causa a nivell civil, però no penal, però no civil, i este senyor ha fet unes acusacions que després, bueno, tot el món sap que s'han filtrat les declaracions i resulta que no tenia cap prova de res i diia, bueno, és que se decía, se hablaba, no sé què, en base a unes declaracions aixina, en aquest país
és impossible
mai
que s'admetisca. S'obri
una investigació judicial, perquè qualsevol persona pot anar a la justícia i dir, mira, és que jo he oído, me parece que mi vecina no declara, que el tendero de bajo no declara hisenda o que l'altre tiene... Això no s'ha fet mai en aquest país. I hi ha una investigació oberta i nosaltres tenim els papers damunt de la taula i disposats a en tota transparència, a col·laborar en la justícia, com hem fet sempre, i com sempre s'han arxivat totes les causes. El que estaves dient ara que s'ha negat, el que s'ha denegat ahir la Diputació Permanent, és a que vaig el vicepresident Iglesias a donar explicacions al Congrés, perquè la dreta el que vol és tindre un circ obert ara en temps de pandèmia perquè nosaltres estiguem parlant tot el dia no només en els mitjans de comunicació, no només en els jutjats i en les tertúlies, sinó que també volen que el Congrés, en lloc de parlar en una situació d'emergència com la que estem, de la situació que està parlant la ciutadania, volen també que estiguem parlant allà en el Congrés dels comptes de Podemos. I això és el que no ens pareix raonable. Hi ha una investigació que s'està fent, nosaltres posem tots els papers a disposició judicial, com sempre hem tingut. El que no estem disposats és que aquí s'estiga parlant tot el dia i també al Congrés i també la Diputació Permanent de les comptes de Podemos, perquè no és el
però com no s'ha admitit no a tràmit i donar aquests comptes perquè no n'hi ha ninguna base legal per a que s'admitisca sí
claro,
que...
perquè la Diputació Permanent està, pensem que és un òrgan per a situació d'urgència de Madrid en un moment on està aturada l'activitat del Congrés per situacions d'urgència i efectivament n'hi ha compareixences de diferents ministres en funció del seu treball del treball que estan fent com a ministres i de com estan resolvent o atenent a tal o qual situació del país. El que no té trellat és que ara tinga que anar el vicepresident Iglesias a parlar de la Caixa, de la suposada Caixa B, que volen dir de Podemos, quan resulta que ni existís tota la transparència del món de cara a la justícia. El que no podem estar és en este CIR, perquè és que no, la dreta, que no té cap proposta respecte a la pandèmia, respecte als problemes que té aquest país i que volen continuar manant i volen continuar ells robant, vaig a dir-ho en aquestes paraules tan clares, el que volen és acabar en que Unides Podem estigui amb el govern, perquè no volen continuar les mateixes polítiques i volen manar ells perquè ho tenien tot atado i ben atado per continuar en les seues mordides, en la seua Caixa B i en la seua corrupció. I com això, mentre Unides Podem estem al govern, això, se'ls ha acabat el xollo, volen estar en el rum-rum tot el dia, però nosaltres no anem a entrar en que estar tot el dia parlant d'este tema, volem parlar dels problemes que té la gent.
Ahir quan s'acaba la Diputació Permanent i el president del govern fa una roda de premsa, cosa que no s'esperava i va eixir, i quan li pregunten sobre una possible filtració que havia vingut per part d'Unides Podem, de que no estaven massa d'acord en com portarien lo d'educació, el president Pedro Sánchez diu que ell lo que fa és no contestar perquè ell respecta els acords dins del govern. Clar. I sa filtració...
Evidentment, esa filtració no és nostra, però a més, jo crec que tot el món haurà escoltat en declaracions tant de les dos, d'Irene Montero i del vicepresident Iglesias, sempre diuen les deliberacions dins del govern són deliberacions que queden són secretes, i és aixina. Ara, les postures que les posicionen és que té com a partit, com a espai polític, Unides Podem, aquests posicionaments són públics en relació a aquest tema, en relació a la fiscalitat, en relació a la República o en relació al que sigui. Una cosa és el partit polític i altra cosa són les deliberacions dins del govern per part de Unides Podem. Mai n'hi haurà filtracions perquè som leials, cosa que per desgràcia no veiem en altres, en altres ministres.
Diputada, què aconseguirem d'allò que se va signar per al pacte per a la província de Castelló? Què podrem, perquè clar, n'hi haurà coses que no podrem arribar perquè la pandèmia se'ns ha emportat una quantitat econòmica que no podrem millor arribar a aconseguir allò que volíem,
clar. Sí. Mire, l'acord de govern és un acord de legislatura. Uh-huh. Hi havia moltes qüestions que tindrem en compte, entre elles està revisar el finançament autonòmic, que és un consens claríssim que és un finançament molt injust, i en aquesta reivindicació estem i se manté. En aquest moment, ara, el que tenim així davant és el tema de dels pressupostos generals de l'Estat, tu l'has mencionat abans. Ara, al setembre, començarem, i aquest és el repte que tenim per davant, que també posa molt nerviós a la dreta, com s'haurà vist en tot l'estiu, que no hem tingut molt de descans, perquè, bueno, efectivament, estaven un titular damunt de l'altre, i este acoso mediàtic, i per totes les vies de Front Unides Podem, perquè el que no volen és que nosaltres estiguem dins del govern en aquesta negociació dels pressupostos generals de l'Estat, perquè fins nosaltres tenim prioritats molt clares.
El que ens ha arribat a la premsa ha sigut que Cayetana Álvarez de Toledo l'han apartat perquè n'hi ha una idea com que el Partit Popular apoyarà els pressupostos del Partit Socialista. O sigui, en aquest cas, tenim que dir del govern, però serien els del Partit Socialista...
Clar. Sí, se nomena això, també se parla de que sí, l'apropament a Ciudadanos, etcètera. Nosaltres...
Sí, però en Ciudadanos no n'hi ha prou. És dir, clar. Si està Ciudadanos, a Inc. Unides Podem estarà. Per lo tant, els pressupostos hi tenen que aprovar en esta vertient més social. Lo que se'ns apunta és que és possible que el Partit Popular sí que apoyi uns pressupostos en el Partit Socialista on estos pressupostos no entre a participar Unides Podem.
Sí, això és del que s'està parlant. Mira, els pressupostos generals de l'Estat reflexen la política, les prioritats en un país. Efectivament, en aquesta casa estaran molt marcats, com en tots els països, per la pandèmia, per la crisi econòmica que se ve de tot això i per fer front a les necessitats del país. Nosaltres tenim unes prioritats molt clares a nivell fiscal, de fiscalitat justa, per arrimar-nos a la mitjana europea, perquè sense una fiscalitat justa no podem atendre a les necessitats d'aquest país. I tenim la prioritat d'una indústria soberana, d'enfortir econòmicament aquest país perquè no depenga del mercat buitre per a comprar respiradors, mascaretes, enfortir la indústria, per un turisme sostenible, tenir les prioritats de que la gent autònoma puga viure del seu treball, de tot el repte que tenim en lo dels ERTEs, la recuperació econòmica, tenim moltes prioritats, però per a que realment hi hagi una reconstrucció justa i per a que els treballadors i treballadores no paguen. I per una qüestió molt important, enfortir els serveis públics, que són els que han demostrat en la pandèmia que donen resposta a la ciutadania. Tot això, tot aquest programa de Madrid de govern, que és en definitiva uns pressupostos generals de l'Estat, és un pressupost progressista. I això, el PP no pot donar suport a això perquè efectivament va absolutament a les antípodes de lo que ells volen, que és continuar privatitzant, etc. De manera que nosaltres el que plantegem és hi ha una majoria al Parlament, que va ser ja la majoria de la moció de censura per tirar un partit corrupte, el més corrupte d'Europa, però sobretot n'hi ha una majoria de la investidura, una majoria on hi ha partits més progressistes i menys, ahí està el PNV, el PNB, que també va donar suport a la investidura. Ahí n'hi ha partits diferents, plurals, però que se van posar d'acord en aquell moment per a la investidura i pensem que ara és molt possible un acord progressista per a un programa que contemple aquestes qüestions que t'estic dient, que són les coses que ens importen a nosaltres i que pensem que són les prioritats que té este país, d'enfortir serveis públics, acabar en la precarietat i sobretot una recuperació econòmica justa, que no afavorisca els de sempre, i una fiscalitat justa. I per ahí jo crec que nosaltres hem de treballar com a govern, tot el govern, per aconseguir una majoria que doni suport, que és la majoria de la investidura, que està ahí i que són les que han donat suport, ho recordo jo, vull recordar-ho, als successius, per exemple, prolongacions de l'estat d'alarma, quan el PP, per exemple, o Vox, van dir que no. Molt curiós, que han dit que no tantes vegades a l'estat d'alarma, no a la centralització, dicen la senyora Ayuso, dicen-nos autonomia per gestionar nosaltres, i ara estan demanant que ara este inici de curs que centralitze de nou Sánchez, que el govern se faci càrrec de l'inici de curs perquè no es veuen capaços de administrar un inici de curs en aquesta situació. És una situació realment...
En aquest cas, quan antes vostè ens deia, en la situació de pandèmia, en una política social, tot el món té accés a la sanitat pública, per exemple, en aquell moment, perquè, clar, si no tinguin més estructura de sanitat, potser haurem tingut problemes més greus dels que van patir. Per tant, això, Unides Podem vol seguir tenint aquest teixit. social.
Enfortir, perquè ha patit moltes retallades i s'ha pillat la pandèmia més debilitat, jo sempre ho recorde, perquè venim d'anys de polítiques conservadores de retallades de serveis públics i de la sanitat pública, que s'ha vist molt menmada.
Quizá en este moment serà un dels moments més delicats que van a viure en quant a la consolidació d'este govern per tal de no vore aquestes fissures que ens fan vore. Jo no sé si dins se veuen les fissures entre el Partit Socialista i Unides Podem i se veuen des de fora, o les fan vore des de fora, perquè si el que se va vendre en aquell moment per a que Pedro Sánchez fos president del govern i per a que hi haguera una justícia social, que és el que se perseguia o almenys el que s'abogava en aquell moment, si ara realment aquesta aprovació de pressupostos, això ja serà una realitat.
Home, nosaltres confiem en això. Jo vull que aclarir, bueno, tot el món sap que hi ha diferències dins dels dos partits de govern, per això passa així, i passen tots els governs de coalició en tota Europa i en el món. Evidentment, són forces polítiques diferents i en algunes coses, efectivament,
hi ha
diferències, però
hi ha voltes que dos persones, hi ha voltes que se busquen excuses.
Claro, no, i se magnifiquen. No, jo més que trobar excuses, el que trobe és que s'està magnificant quan hi ha diferències entre les diferents forces polítiques. Això és legítim, el que n'hi ha és un programa de govern pactat que ens unís i que realment ahir n'hi ha hagut un acord de govern. I això és el que va endavant. I ara se té que concretar en els pressupostos generals de l'Estat, tot matisat i modificat per la prioritat que tenim total, que és pel tema de la pandèmia i la crisi econòmica. Però no perdem de vista que n'hi ha aquí moltes forces polítiques, molta gent poderosa, quan i molts mitjans de comunicació, perdona, que volen agrandar aquestes diferències i que posen altaveu a totes les diferències perquè estan insistint molt en trencar el govern. Tenen molt d'interès en trencar el govern i molt d'interès en que Unides Podem se n'anem fora del govern. Sí. Però nosaltres anem a fer lo impossible, tot lo possible, per continuar ahí, perquè tenim un compromís en la ciutadania que ens ha votat, som una força política legítima, aquest govern té tota la legitimitat del món, perquè té una majoria al Congrés que va posar de president el senyor Sánchez, i tenim tota la legitimitat per a negociar uns pressupostos generals que atenguen a les necessitats d'aquest país com a govern legítim.
En este cas, quan parlem en el sector de dretes, ens diuen que se produirà un desequilibri en Espanya que no podrà mantindre aquest estat de benestar social.
Clar, es diuen això i a continuació estan dient que n'hi ha que retallar, hi ha que llevar impostos als rics, i s'oposen continuadament a les propostes que fem nosaltres de, per exemple, un impost a les grans fortunes. Jo vull recordar que molts països del nostre entorn, com Alemanya o França, Itàlia, en molts països s'han plantejat reformes fiscals, ara per la pandèmia, el que li diuen tasa Covid, per exemple, no? Empreses que s'han enriquit, no ho oblidem, molta gent s'ha empobrit en aquesta situació de crisi, però n'hi ha empreses que no cotitzen, no sé, vaig a dir Amazon, per exemple, que han fet negoci en la pandèmia, per dir algo, però bueno, nosaltres ja tenim en el nostre programa un impost a les grans empreses. Nosaltres ho plantegem així. No parlem d'una subida generalitzada d'impostos, perquè això és el que la dreta diu per dir, no, és que esta gent el que vol és fregir-nos a impostos a tota la població. No. Nosaltres volem, sabem que qui paga impostos i qui sosté l'estat de benestar en aquest país són la gent treballadora, els autònoms i xicotetes empreses. Nosaltres volem que paguen també impostos, perquè en tants mecanismes de evasió fiscal, elusió fiscal, amnisties fiscals, aquí resulta que n'hi ha molta gent rica, milionària, moltes empreses i grans corporacions que no paguen pràcticament impostos.
Però Amancio Ortega ens regala desfibriladors.
Molt bé. Mentre resulta que utilitza mecanismes que poden ser legals, però evidentment no són molt legítims, anem a dir, d'evasió i d'elusió d'impostos. De manera que nosaltres es volem acabar en un sistema que permetís que la gent rica no pagui impostos, encara que l'UGA pugui donar fer donacions.
Sí, però correm este perill.
Justícia fiscal.
Si Amancio Ortega, que nos regala desfibriladors i que
paga impostos,
pues, impostos en Espanya, se corre el risc de que Amancio Ortega se'n vagi a un altre país.
Este és un risc en el que també ens estan parlant, però resulta que aquí en Espanya tenim una fiscalitat almenys de 7 punts, n'hi ha qui diu de 6, de 8 punts, una mitjana de 7 punts de recaptació fiscal per baix dels països del nostre entorn. Jo no vaig anar-me'n a...
És dir,
entonces, nosaltres no estem parlant d'una revolució fiscal, estem parlant de que se complisca la Constitució.
És dir, que Unides Podemos sí que té un plan de viabilitat.
Evidentment. La justícia fiscal significa que paguen més els que més tenen. I no estem parlant d'una cosa molt revolucionària, estem parlant de que se complisca la Constitució, que parle de justícia fiscal i almenys un nivell de recaptació que és el que tenen els països del nostre entorn. Fins ahí. Volem. En això Marisa, guanyaríem molts, tindríem molts diners per a polítiques públiques, que és el que necessitem.
Ens queda un minutet.
Només.
Algo que se quede... ens queda un minutet, però la setmana que ve ens tornem a citar, perquè això se té que acabar des del dia.
I l'actualitat està cada dia.
Algo que vulgues transmitir, deixar clar si algo s'ha quedat sense...
Sí, bueno, jo només acabar dient que efectivament, mentre n'hi ha molts que volen que estiguem tot el dia parlant d'acusacions, de declaracions, de sospites, de no sé què, no sé quantos, Unides Podem és una força que té un contracte en la ciutadania, en la gent que l'ha votat, i té sobretot un compromís en un govern de coalició que té un programa per davant progressista i per a que la gent, nosaltres diem que ningú se queda enrere. Poden cometre errades com totes les forces polítiques i com totes les persones, evidentment, però nosaltres tenim molt clar al servei de qui estem. I estem al servei d'un país més just i ara tenim el compromís per davant d'uns pressupostos generals de l'Estat que responguen a aquesta responsabilitat que tenim d'eixir d'aquesta crisi d'una manera justa, de manera que no paguen els que van patir la crisi anterior i que sigui una eixida pues això, justa, en equilibri, en treball digne i en serveis públics, que és el que necessitem en aquesta situació que vivim com a país.
Mm-hmm. Marisa Vera, diputada nacional d'Unides Podem, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Busco ropa laboral, ¿dónde podría ir?
En Big Maderarbo, dinos tu profesión y nosotros te vestimos. Big Maderarbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Santi Cortells, regidor de l'Ajuntament de Villarreal per Compromís, plen. Ahir vam tindre el ple i Compromís va presentar dos mocions. No és així, Santi?
Sí, nosaltres vam presentar dos mocions. Uh-huh. La primera ja l'hem parlat en esta casa, que és el quart institut, que el Partit Socialista també portava en el seu programa, però que ahir ens va tombar, no? en un exercici de desorientació habitual en este partit. El segon és el dels MIR, uh-huh. Els metges interresidents, que sabeu que normalment són joves que acaben la carrera i que tenen este període de transició fins que són ja metges en, diguem-ne, plenament, no? I en ixe temps doncs, tenen unes condicions bastant lamentables, uh-huh. I ara s'ha fet palès en tota la crisi esta sanitària, i com que tenim coneguts, amics, familiars, que són usuaris de l'Hospital La Plana, doncs ens van dir que havien vist cartells que diuen que degut a la vaga dels MIR se veurien endarrerits alguns dels serveis. I aleshores nosaltres, evidentment, com ens devem als veïns, per això estem així, doncs vam considerar presentar esta moció. Primer, per a que se millorara les condicions laborals dels MIR, que fan la gana d'hores, per damunt fins i tot del que hauria de ser legal, i que després també afecta els usuaris, perquè per causa d'això doncs se veuen endarrerits alguns serveis i en aquestes circumstàncies no es ho poden permetre. Esta sí que se va aprovar, crec recordar que per unanimitat, perquè, vull dir, tots som conscients que a banda d'aplaudir a les 8 doncs hem de fer-los costat als professionals de la sanitat d'altres maneres, i aquest ajuntament, uh-huh. que té un hospital així al costat que ha estat diguem-ne que ha patit les conseqüències d'aquestes polítiques en els MIR, doncs gràcies a doncs hem pogut reclamar que això canvie, que això millore.
En este cas tots voten per unanimitat ixa moció. Cal recordar que la del quart d'institut és el Partit Socialista el que no vota a favor, els demés partits voten tots a favor.
Sí, tots els altres partits excepte el Partit Socialista van votar a favor de demanar a Conselleria construir el quart institut. Una de les coses que ens demanaven és que pràcticament els havíem de fer el projecte, ja ho vas dir l'altra vegada. Però anem a veure, les infraestructures que es fan educatives així sempre tenen dos vessants, l'administració municipal i l'administració de Conselleria d'Educació. Conselleria d'Educació no pot encetar, no pot ficar-se a construir un institut si l'Ajuntament, per començar, no li diu on. I també podríem parlar d'altres afers també, no? Per exemple, el Soriano, els gimnasos, les millores del Concepción Arenal i del Pasqual Nacher, que segons ens informen, segons la informació que nosaltres tenim, perquè estan penjades i ses obres. Estan penjades perquè l'Ajuntament, des de fa dos anys, té pendent fer una modificació en l'expedient, perquè en l'expedient que van enviar fa dos anys a Conselleria hi havia errades, i des de fa dos anys no el fan. I per això, perquè l'Ajuntament no està fent la seva feina, Conselleria no pot avançar. I això és la veritable raó de que no avancen certes infraestructures educatives. Està molt bé tirar balons fora, però la teva feina l'has de fer. I nosaltres sabem això perquè ho hem consultat i sembla ser que és així.
Li ho han donat a conèixer al consistori? Li han preguntat?
Sí, ahir la meva companya Balma, que és la que va presentar esta moció, doncs ella ja ho va explicar, no? Perquè després també l'esmena del Partit Socialista, que es posaven un poc com a condició per aprovar aquesta moció, jo crec que és un poc surrealista, no? Perquè bàsicament demanava que l'alcalde es reunira amb el conseller Marsa. Anem a veure. Jo vull que se faci la infraestructura que siga, el quart institut o les que acabe de citar, independentment de qui se reunisca l'alcalde. Ja, clar, és el meu alcalde, al final, el del meu poble, i jo vull que se reunisca amb qui calga, però primer les infraestructures i després ja la teua mania d'èria personal de reunir-te i fer-te la foto, però primer les infraestructures. Tu imagina que jo no aprove una moció sobre l'AP7 per a que siga gratuïta només perquè el senyor alcalde no s'ha fet una foto i no s'ha reunit en el senyor Ábalos, que és el responsable. O així al centre, en el programa del Partit Socialista també n'hi havia la construcció d'un ambulatori nou. Doncs que fem una moció, com n'hem fet més d'una vegada, i li posa la condició per aprovar-la, que se faça una foto i que se reunisca la consellera de Sanitat. I no l'aproves. Això no és seriós. Això no és seriós.
També va haver-hi una moció que va presentar Vox i va ser el control Covid als llauraors. Vostès estaven a favor, estan en contra?
Nosaltres el que vam dir és que nosaltres estem a favor del control a absolutament tothom. Vull dir, independentment del treball que facin. De fet, nosaltres vam aprovar una moció a favor que també va presentar per urgència el Partit Popular, que es facin més controls sanitaris en l'àmbit educatiu, en els instituts, en les universitats, etc. Però clar, això és una massificació considerable i per tant és important, estem parlant ara d'això. Però nosaltres hem vist que Vox normalment ha utilitzat això dels llauraors temporers, recolectors, etc., que així venen també per el tema de la taronja i del caqui i tot això, un poc per estigmatitzar que són majoritàriament persones immigrades. I hem vist que mediàticament doncs, han demanat en alguns casos que els deporten, i aleshores pensaven que era estigmatitzar a una part de la població pel simple fet de tindre baixos recursos, com sol passar en molts d'estos temporers, o per ser immigrants. I aquesta estigmatització pensàvem que era innecessària i per això no la vam votar a favor. No perquè no estiguem d'acord en que es facin controls a tothom.
La tercera moció era de Ciudadanos i parlava dels ocupes.
Esta moció, doncs ja sabeu que molts mitjans de comunicació ha estat a l'ordre del dia, ha estat en el debat, perquè quan alguna persona que així tenen les teles i tot això este estiu ocupa l'habitatge d'alguna persona que té una segona vivenda o una primera a vegades, doncs la justícia és extremadament lenta. Nosaltres no vam votar en contra perquè estem a favor de la propietat privada, evidentment, i que es defensen també els drets dels propietaris. Faltaria més, no? Però pensem que la causa no és el que estava dient Ciutadans, sinó que la causa està en una justícia lenta. Una justícia lenta no només provoca problemes en què no te tornen a la teva casa a temps, sinó en moltíssims altres àmbits. Aleshores pensem que s'havia d'entrar a analitzar per què aquesta justícia era lenta, el Ministeri de Justícia que no estava fent, perquè és un debat que porta jo des de que tinc ús de raó, que la justícia que és lenta no és justícia, però en el tema de l'ocupació i en qualsevol altre tema. Al mateix temps sí que vam demanar que potser els serveis socials doncs, fer un estudi una miqueta més profund d'aquest problema a Vila-real que representa, si n'hi ha realment ocupes o màfies, com dia Ciutadans, si n'hi ha gent que l'ocupa per necessitat, si els propietaris són tots particulars o n'hi ha bancs que potser podrien oferir en un lloguer baix certs habitatges, doncs això seria ja entrar a nivell municipal, que és el que ens interessa. Som una candidatura municipal, com dic moltes vegades, i per això vam votar abstenció.
Abstenció. El Partit Popular també va votar el de quedar-se, el de que s'ha dit de la Federació Municipal, de quedar-se els remanents de les poblacions i donar-los al govern central. Va presentar esta moció com a que ells estan en contra i, de fet, avui mateixa es reuneixen precisament per a rebutjar això a nivell nacional, entre altres coses, en el seu president del Partit Popular.
La veritat que ens va sorprendre que el Partit Popular presentara això, perquè nosaltres havíem estat també considerant presentar una cosa com aquesta. Com bé sabeu, Compromís és un partit que des de sempre ha estat molt present en els municipis i evidentment que els romanents que tenen els municipis, que són diners que no s'han gastat i, però que potser necessiten per a fer polítiques de proximitat, que és el que nosaltres tenim com a estandarte, diguem-ne, doncs que se'ls haja de quedar l'Estat, perquè sí, doncs no ens sembla correcte. Per tot això, nosaltres vam votar a favor. La va tombar el Partit Socialista, que és el que té majoria absoluta, i per tant això significa que si n'hi ha romanents, doncs així té la consideració. Si n'hi haguera, no, perquè així estem més endeutats que la mare.
Clar, en aquest cas, quan jo li vaig preguntar a l'alcalde sobre aquest tema de la Federació de Províncies i Municipis, ell em va dir que, bueno, que a Vila-real no l'afectava massa perquè remanents no n'hi ha.
I és veritat, no n'hi ha. Però bé, nosaltres aspirem a que aquesta situació d'absolut desficàcia econòmica a Vila-real algun dia deixi d'existir. Quan s'aproven aquestes mesures no sabem a llarg termini què passarà. Per tant, és com el que comentava de l'autopista. La pagarem. Clar, jo faig la moció abans de que ja ens posen el preu per a pagar-la. Evidentment, no vaig a queixar-me en el moment que ja ens hagin imposat i fet la llei de que l'hem de pagar.
Per tant, a favor.
Sí, evidentment. Sí, sí.
Compromís està a favor de no entregar estos remanents, eh?
Clar, de que els ajuntaments els aprofiten perquè són els impostos dels veïns i han de revertir en els veïns. No en vés a saber què fan allà lluny, a Madrid. Nosaltres volem política de proximitat, sempre.
En el apartat de precs i preguntes, algo a destacar?
Sí, precs i preguntes, doncs nosaltres el que destaquem és el to. Que quan jo convide a qualsevol veí que si vol mirar el ple, és difícil, perquè crec que va durar 5 o 6 hores. Quan pregunta, per exemple, el grup municipal Ciutadans, doncs si li contesta punt per punt, en un to fluix, amable, en canvi a nosaltres s'entra a l'atac, es qualifica, l'altre dia va qualificar l'alcalde de ridículs i coses així, i jo sí que volia dir que les nostres preguntes venen del carrer. És la gent la que ens les formula i nosaltres el que fem és transmetre aquestes preguntes als regidors que estan al govern, perquè nosaltres estem en l'oposició i el que fem és controlar l'acció del govern, controlar, bueno, fer oposició, no? En general. I aleshores totes aquelles coses que la gent veu i que ens diu, nosaltres les portem al ple. Per exemple, una de les preguntes que vam fer, i quasi que, però no és per a riure, però quasi que em fa riure per el que va passar, la va fer Maria, i era sobre les aigües residuals. I sobre les aigües residuals preguntava que en altres pobles ja s'havien aprovat protocols per a fer anàlisis d'aixes aigües per a veure la Covid-19 com estava incidint en aixes poblacions. I la contestació, doncs, es va posar a divagar i va dir que eren preguntes que venen d'uns radicals, estic citant literalment, extremistes i fins i tot independentistes. A mi em recordava allò que feia el dictador en el seu moment, de conspiració judeo-maçònica, no sé què, no sé quantes. Doncs aquesta és la consideració que té el regidor per nosaltres. Però he de dir una cosa, a mi m'està igual.
Aquesta pregunta li la feien a quin regidor?
A Obiol, al regidor Obiol. Al regidor Obiol li van preguntar, realment li la van fer a Valverde, però clar, com ell també té implicació en este assumpte...
Sí, és que
assumpte,
des d'esta casa se li va fer a Valverde i en aquell moment considerava que l'estudi no estava suficientment desenvolupat com per aplicar-lo a Vila-real. Però jo crec recordar que era sobre el mes d'abril, era...
Doncs imagina't, quan... encara no s'està aplicant i encara
abril,
estan...
Finals d'abril, principi de juny, que estava es començant a fer-se... bueno, aquestes proves que feien el Covid a les diferents poblacions del voltant van dir que no tenien suficientment dades de que això fora i si estudi siguera.
Doncs ahir, que estem acabant agost, encara no tenen l'estudi fet ni pensat, ni encara estan pensant en com el faran, però la resposta és que Compromís som uns extremistes radicals i fins i tot independentistes, cosa que, no sé, això d'independentistes, jo sóc un regidor municipal, no sé.
No, mire,
això.
És que clar, vostè li va dir, no, si jo el que li pregunto és per les àvies residuals, no li pregunto si són més extremistes ni radicals, permetis que faig un poc d'humor sobre això, perquè cal dir que, bueno, sí que hem observat que vostè la cosa està molt relajada, que pareix que ja n'hi hagi... no sé, ni esga una miqueta de cariño ja, que no, com van veure l'altre ple, que en vostè va estar la cosa molt tensa, esta vegada la cosa està relajada, està bé, no? Santi, en vostè?
A veure, l'alcalde va dir en algun moment que ell no tenia res personal en mi, i jo tampoc tinc res personal en ell. És que jo d'ell sí que el coneixia abans d'entrar a l'Ajuntament, però no el coneixia en la proximitat, no? Nosaltres el que tenim és un desacord polític, no ens agrada com fa les coses i com ens diu
bueno,
les coses.
En este cas està governant ell i vostè està en l'oposició, per tant estan els dos fent la seva tasca.
Exacte. Nosaltres som unes persones que, almenys jo i crec que les meves companyes, fins i tot encara més, ens agrada treballar. I ara la nostra funció és l'oposició, va haver una majoria absoluta, nosaltres considerem que en una majoria absoluta el millor per a Vila-real era que nosaltres fèrem oposició i estem fent una oposició que a alguns es pot semblar dura, però que al final és el nostre dret i també el dret democràtic dels veïns que ens han votat. L'alcalde va dir l'altre dia que per a representar al poble ja estava i que tenia majoria absoluta. No, senyor, encara que tingués majoria absoluta, també pot haver una oposició. No eres tu el representant únic de la veu del carrer. Nosaltres també, perquè ens voten, passegem pel carrer... Tu saps, Susana, que jo em passegem molt per este carrer. No me n'he anat en tot l'estiu. Així que...
també estaven d'enhorabona ahir, Balma Llansola ja és regidora.
Sí, Balma Llansola, i he de dir que molt contents, perquè només entrar va presentar ella esta moció del Quart Institut, que encara que alguna regidora d'educació per ahir ens van dir que com només portava un any no li podíem entrar a debat, que estava prohibit, que això era de ser molt roïns, ja li van entrar i li van contestar i tot, i no va passar res, i això que era el primer dia, Vull dir que a vegades també hi ha les diferències, però bé, deixant de banda una altra vegada aquest tema, molt contents, a Balma la conec fa molts anys, és companya meua professionalment, i crec que és un valor i ja l'anireu coneixent, esta casa ja l'ha entrevistat alguna vegada, però espero que l'entrevisteu més vegades perquè paga la pena, més enllà de l'àmbit educatiu controla molt, és una lluitadora integral per als drets femenins, per als drets de les dones, si la seguiu a les seues xarxes socials ho veureu i estic convençut que és un valor que només farà que sumar per a Vila-real i per a Compromís.
Pues ja està tot dit. Jo pense que ha posat en valor a Montó i a Montó a la nova companya que té i no menys a la que té de habitual i a la que tenia sempre.
Bueno, Maria Fajardo va fer per primera vegada de portaveu també, Vull dir que estrenàvem dos coses, Bueno, tot femení. Per això dius, és que l'altre dia no va haver tant d'enfrontament, perquè jo allí no, pues estava en segon pla, no? Els protagonistes eren elles.
Santi Cortés, regidor per Compromís, moltes gràcies per haver-nos parlat, fet i ser repàs al ple de lo que va ser ahir, que 6 horetes, i enhorabona perquè el veig que està molt ben acompanyat i que està feliç.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I ara també Héctor Folgado, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Héctor.
Bon dia, Susana.
Ahir va haver ple, no? 6 hores de ple. Presenteu dues mocions.
Sí. Le van presentar una primer, que va anar en el despatx ordinari, que era una moció per a que no permitiren, per a que l'Ajuntament de Vila-real no permitira que el govern de Pedro Sánchez s'apropiara dels estalvis, dels ahorros de tots els ajuntaments d'Espanya. No? La gent ja ho sap, ja ho hem parlat en alguna ocasió, que Pedro Sánchez ha decidit tirar mà de la caixa dels ajuntaments, de 15.000 milions d'euros que els ajuntaments tenien estalviats, per a finançar les seues polítiques per a continuar en el govern, no? Perquè al final estem veient que no són polítiques per a eixir de la pandèmia, sinó que per a que ell continuï en el govern. Avui mateixa l'acabem de veure fent una exhibició de saber llevar-se les mans. Això que hem tingut que fer tots ara en pandèmia, pues el president del govern ho ha fet d'una manera a nivell nacional, s'ha llevat les mans i ha dit: ahir teniu vosaltres la responsabilitat, ahir vos passa la pilota a les comunitats autònomes, ahir tenen els veïns la responsabilitat, i ella ha decidit quedar-se al marge. Pues bé, quedant-se al marge, com ella ha decidit ficar la mà en la caixa dels ajuntaments. I damunt ho va fer d'una manera, Susana, que els obliga, diuen que és voluntari. Ahir el Partit Socialista en Vila-real, que va ser l'únic partit que va votar en contra, va dir que no, això és voluntari. Però claro, és una forma de ser voluntari un poc curiosa. O sea, lo que diu Pedro Sánchez és: tu me ho pots donar si vols, me pots donar els teus ahorros si vols, però si no me'ls dones, no te donaré facilitats perquè te gastes els diners que pugues tindre ahorrats. No te donaré capacitat perquè pugues engastar un poquet més si necessites. No te donaré un diners extraordinari que puguen vindre de fora. Ah, però tu si vols m'ho dones, i si no vols no. O sea, si no m'ho dones, te vaig a pràcticament bloquejar, i si m'ho dones, te vaig a deixar sense els estalvis. Així en Vila-real, nosaltres no tenim superàvit, l'Ajuntament de Vila-real no té superàvit, per tant, el que ens afecta és que en esta mesura no podem optar a uns diners extraordinaris que sí que arribaran a altres ajuntaments, que faran aquesta entrega, que tindran dret a aquests diners extraordinaris, i que l'Ajuntament de Vila-real, al no tindre superàvit, no va poder optar a ells. Per tant, portem molt de temps escoltant a Benlló que les ajudes als veïns de Vila-real vindran quan vinguin ajudes d'altres administracions, i la realitat és que a fecha d'avui, Susana, l'únic que han conegut els veïns de Vila-real del seu ajuntament en ajudes ha sigut la pujada de la contribució un 10%.
En este cas, lo de quedar-se remanents dels ajuntaments, sí que és de veres que bé, nosaltres no en tenim, però segons el Partit Socialista no ens afectaria a que poguem optar a tindre ajudes. Vos està dient que sí, no?
A estes ja no. De moment a estes ja no. Ara el Partit Socialista, que és un especialista en allò de pilota van, pues ara ja ens emplaça a que ja en vindran unes altres, no? Jo me recordo quan ens van sentar en la seva mesa de negociació, tot era: això no ho farem perquè vindran unes ajudes de la Generalitat que no han arribat. No donarem ajudes als autònoms perquè les donarà la Generalitat. Al final, el 90% dels autònoms s'ha quedat sense les ajudes de la Generalitat, però no passa res. Ens diuen: això no ho farem perquè vindran les ajudes del govern, ara venen ajudes del govern i nosaltres no podem optar a elles. I què ens diuen? Que seguim esperant a que vinguin unes altres ajudes. Per tant, sempre és la pilota van intentant que el veí se busque la vida pel seu compte, que és el que han fet molts autònoms i molts empresaris. Els que han pogut han resistit, no gràcies a l'Ajuntament, pese a la pujada de la contribució de l'Ajuntament. I l'únic que ens diuen és que seguim esperant. Pues bueno, jo crec que hi ha la paciència d'aquells que ho estan passant mal. Nosaltres estem en contacte directe, com tots, com tu, en autònoms, en empresaris que estan passant dificultats. I escolta, jo crec que ja molts inclús ja renuncien, ja diuen: no, estan resignats. És que ja sabem que no va vindre res. És que ens passen ens toregen i ens passen en cançons, i ara poso una cançó més, no? La del Partit Socialista, que ahir va decidir donar l'esquena al poble de Vila-real i alinear-se en defendre a Pedro Sánchez per a que puga continuar en el govern.
Lo de fer les proves, l'esmena que van presentar per urgència als xiquets d'escolatge i als professors d'escolatge.
Sí, a tota la comunitat educativa. He de dir i he d'agrair que aquesta moció que nosaltres presentàvem per a que a tota la comunitat educativa, i això són a tots els mestres, a tots els xiquets, de tots els instituts, col·legis, guarderies, centres d'educació especial, que tots puguen tindre un inici de curs en les majors garanties sanitàries possibles. Això és garantia de que no n'hi hauran rebrots ni contagis? Fer el test de tots no és garantia. Però és més garantia això que no fer-ho? Sí. Per tant, nosaltres, i ens alegrem de que ahir la unanimitat de la corporació ens apoyara en aquesta moció, considerem que és important. El que passa, Susana, és que ahir jo m'he sentit un poc decepcionat, perquè claro, tens l'alegria de dir ens ho aproven, és una cosa bona per al poble, però l'alcalde ja ens va dir no, jo ja ho he comentat en el... he comentat aquesta moció en la Generalitat i ells ja m'han dit que no van a fer-ho. Un poc el que venia a dir l'alcalde és jo els vote que sí, perquè sé que és igual, que vote que sí, que no, i per tant vote que sí i quede bé. Perquè clar, el meu govern ja m'ha dit que no va fer-ho.
Clar, és el que jo anava a dir-li. Sí, tots voten a favor, tots volen que se faça, però qui se farà càrrec d'aquest cost? Perquè han votat tots que sí. És a dir, en teoria tots volen fer-lo. Entonces, les competències que serien municipals o autonòmiques?
Autonòmiques. Nosaltres el que
sempre
fem
és autonòmic.
Claro, nosaltres li ho demanem a la Generalitat. Igual que hi ha altres comunitats, Galícia, per exemple, ja ha anunciat que va fer-ho, pues nosaltres el que considerem és que per això sí que fan falta també recursos i diners, no? No per atindre més assessors i més als càrrecs que mai en la història en la Generalitat Valenciana.
I en cas de que ja han dit que la comunitat autònoma dirà que no es envia, no embarlla la idea de que el municipi es farà càrrec d'això?
Han hagut municipis que ho han fet, inclús a tota la població. Nosaltres hem estat des de l'inici de la pandèmia dient i traslladant aquest missatge de que la informació és poder, no? I la informació és saber en este cas on podem tindre contagis, on podem tindre rebrots, on podem tindre problemes, no? Per tant, per això nosaltres sobretot als inicis de la pandèmia parlàvem de que era important que se feren test a tots els veïns d'un municipi, i s'han fet en alguns municipis d'Espanya, s'han fet governats per el Partit Popular, i ha sigut molt important aquesta informació per a poder anar controlant, per a poder anar atenent més delicadament cada situació que se pugui produir.
El Partit Popular se planteja el fet de plantejar l'esmena a nivell municipal?
Ara nosaltres la primera és hem aprovat esta, ja veure què ens contesta la Generalitat. Ens agradaria que servira esta votació unànim per a que els feren reflexionar.
Algo que també, bueno, que no van presentar vostès, però que sí que la van recolzar, va ser el quart d'institut.
Pues sí, a més, jo sobre el quart d'institut, Susana, vull portar-te un poc de històric, no? A mi m'agrada molt tirar d'hemeroteca, saps que la legislatura passada jo era el pesat dels incomplits, i fèiem allò del Vila-real en un minut i recordàvem a la gent pues, totes les promeses que ens feien i que després pues, se quedaven en això, en promeses de cara a la galeria que no se materialitzaven. Ahir va passar el mateix en el quart d'institut. Ahir estem veient una batalla entre el PSOE i Compromís, que com han renyit així, el senyor Benlloc està enfadat perquè Compromís ara no el vol apoyar i no vol dir-li si guana a tot lo que diu el senyor Benlloc, pues ara ha de calificar-los de coses que en ocasions pareixen greus i inclús difícils d'escoltar. Mira que jo en el pleno m'ha tocat escoltar, Susana, moltíssims atacs personals, inclús de l'alcalde, que ara pues, se dirigissin a Compromís perquè ha tingut l'atreviment de no fer-li pleitesia a Benlloc, no? I ara, l'altre dia, l'alcalde va dir ahir mateixa algo molt preocupant, no? Jo porté dient que la Generalitat Valenciana de PSOE i Compromís en Vila-real, des de que governaven, han invertit en educació un ascensor. I jo era matxacón això, avorrit en algunes ocasions. És que només han fet un ascensor en Escultor Ortells. No han fet res més i mira que fan falta coses. I Benlloc venia i me pegava unes palisses. El senyor Folgado, què té que dir? Sí, el senyor Folgado. Pues ahir Benlloc va dir que tenia raó. I va dir que és veritat, que els últims 6 anys, des de que està el Botànic, que Vila-real en matèria educativa està castigada. Com volia pegar-li a Vicent Marçà, va tindre que reconèixer allò que havia estat amagant-nos als veïns. I va dir una frase que a mi m'ha preocupat, perquè li va dir a Compromís, per lealtat al nostre pacte, això no ho havíem comptat. Ah? O sigui, que l'alcalde de Vila-real sabia que a Vila-real se l'estava ningunejant, que no venien les infraestructures que feien falta, i resulta que per a consolidar un pacte que vostès tenen per aguantar-se en el poder, no ens havien contat els veïns la veritat. Jo he vingut en este recull del quart d'institut. El quart d'institut fa falta, sí, igual que en el seu dia feia falta, Susana, el tercer institut, que ara tots parlem del Broc i Llop com si haguera estat tota la vida. Pues el tercer institut ha sigut el Broc i Llop i el va fer el Partit Popular. I ara tocava fer el quart d'institut. I Benlloc, l'any 2016, Benlloc i Ximo Puig trauen un titular espectacular que diu el Consell anuncia la construcció del quarto instituto para el 2019. Què passava el 2019, Susana? Eleccions municipals i autonòmiques. I ho diu en 2016, se dona de marge 3 anys, que era marge suficient. I diu, i així ja diu que se ponien a buscar un solar i que ja lo tenemos i tal. El 2017 continuen en la mentira. que el solar, que ya tienen, ya han buscado el solar y que lo tienen todo claro para el 2019, para que la gent se'n recorde de votar-los, que el 2019 anaven a tindre, anaven a començar les obres, per si no havien començat i tal, poder seguir enganyant. Pues ahir ens va contar que tot això és mentira, que no el recibien, que porta 6 anys Vicent Marsà sense recibir a l'alcalde, que l'han enganyat, que tot això era tot una trampa per aquí, pels veïns, perquè al final el que pretenia Benlloc en este engany era que el votaren, pensant-se que l'alcalde anava a atendre una necessitat real. El quart institut és una necessitat real, i ho és per dues ocasions, per dos motius. Per descongestionar els instituts que ara tenim, anem a ser un dels municipis que els xavals en edat d'institut van a tindre que anar en condició semipresencial, perquè no mos caben, perquè no tenim el quart institut.
Sí, el que ens diuen, o fem esta pregunta, era que on anava el quart institut està posat el José Soriano i per tant hi hauria que buscar uns altres terrenys. Part d'aquell quart institut el va ocupar el José Soriano.
Correcte, en aquestes condicions estava ja, el José Soriano porta, jo el vaig inaugurar senyor regidor d'Educació, porta un munt d'anys, quan van traure aquestes dues notícies ja estava, per tant... buscar opcions. De fet, el Partit Popular i nosaltres ja ens vam ficar a treballar en això i saben que nosaltres vam aconseguir molts centres educatius. Nosaltres estàvem inclús plantejant convenis en algunes entitats que tenen en la zona nord de Vila-real, que és on hi ha que ubicar el quart institut, perquè és on estan, hi ha una concentració de col·legis que no tenen un institut de batxillerat de referència, i nosaltres ja vam establir conversacions, inclús, per què no dir-ho, en esta casa, en la Caixa Rural de Vila-real, que ahí saben que té la cooperativa, i era una de les opcions que se van barallar com a una possibilitat d'ubicar en aquelles zones, no? Intentant buscar col·laboracions i convenis per a fer possible i ser quart d'institut. Però bueno, ara el que sabem és que tot era mentira. Ahir ho va confirmar l'alcalde de Vila-real.
Tema Ocupes. Ciudadanos presenta Tema Ocupes. I què diu el Partit Popular?
Sí, nosaltres vam anunciar que anàvem a presentar la moció i el dia després la va registrar Ciudadanos. Però bueno, com no és una qüestió de medalles, nosaltres la nostra moció la volíem presentar per reafirmar la llei antiocupes que el Partit Popular ha presentat al Congrés dels Diputats. Perquè això, Susana, no s'arregla en mocionetes als ajuntaments. Les mocionetes les fem perquè ens agrada, tenim este vici, els regidors, d'anar ficant aquest posicionament, però això se soluciona en Madrid. I en Madrid el que fa falta és que s'endurisquen les penes, que canvie la llei i que, per tant, la justícia pugui actuar més ràpid i més contundentment i la policia pugui actuar. Jo ahir me vaig cabrejar, i li ho tinc que dir a Isina, i li ho vaig dir en el pleno, me vaig cabrejar en el portaveu de Podemos, que va voler minimitzar el problema de l'ocupació, que va voler blanquejar els ocupes, inclús que va justificar en algunes ocasions la patada en la porta. Jo li vaig preguntar, la patada en la porta en sa casa estaria justificada? Però és que com és possible? I després, per a utilitzar aquest xantatge social, no?, que fan en ocasions des de Podemos, que són populistes vinguts a menys perquè acabaran en les seues caixes bé i en les seues investigacions amb un to malament, ell intentava fer aquest xantatge emocional de dir, no, és que la patada en la porta està justificada per aquella gent que té necessitats socials, per aquella gent que té un problema d'habitatge. Escolta, no faig aquesta trampa. Això pot passar en repúbliques bananeres que hi defen de Venezuela o d'altres puestos, però en un estat seriós com és Espanya no pot haver un representant públic que diga que està bé que la gent pega una pata a la porta si no té on viure. Tenim, i la Constitució marca que tenim dret a una vivenda digna, i per tant l'administració tenim que treballar per a donar-li les ferramentes, i les ferramentes no és a costa del propietari. Així en Vila-real, Susana, saps que molta gent tenen segones residències, tenim maseig,
sí.
I no tenim maseig perquè siga una població que siga rica, que hagi amassat o que hagi especulat. En moltes ocasions la segona residència és on hem concentrat els estalvis d'una família.
S'ha fet molt d'esforç.
En molt d'esforç. I has dit, pues bueno, el deixarem, anem a intentar comprar-nos el maseig, i te compres el maseig, al final l'herència pa un fill és ese maseig que li has deixat. Per tant, que permetir que te puguen ocupar així en Vila-real, per tant, ja, durant moltes temporades, canviem de vivenda i per tant ne deixem una buida. Ara veiem que això està animant-se i que està proliferant. En Vila-real hem tingut alguns casos recentment, que és el que va motivar que nosaltres també vulguem marcar la posició hacia Vila-real, perquè ens van comunicar una ocupació d'una casa, i per tant ens preocupa que això pugui anar a més. I és lamentable encontrar partits polítics com Podemos que busque blanquejar-los, minimitzar el problema, inclús justificar-los en algunes ocasions.
Tema de control de Covid als llauradors, la va presentar Vox.
Sí, pues en la mateixa línia que nosaltres presentem la educació. Nosaltres la entenem, esta moció, com una moció de que aquells sectors que puguen ser sensibles, en este cas ho és perquè hi ha una mobilitat entre territoris. De fet, tots recordem que el primer rebrot va ser en Lleida i va ser per uns temporers, no? Jo no veig la maldat, perquè també hi ha qui va voler una maldat de, darrere de si és que són immigrants, no? O sigui, és veritat que hi ha una mobilitat i que així vindrà gent de fora i, per tant, que hem de ser molt cuidadosos en això, perquè darrere hi ha i depenen moltes famílies, perquè si hi ha un contagi en el camp i després puga haver-hi aquest contagi i traslladar-se als almacens, després se puga estigmatitzar el nostre producte, la nostra taranja, que ja té prou problemes, només li falta que algú puga dir que en els camps de valencians puga estar haver uns problemes añadits de Covid i que això genera un problema a la nostra taronja. Per tant, nosaltres que se facin test, nosaltres ens agradaria que se feren massius, però si no, en aquells sectors que puguen ser més sensibles, sempre ho apoyarem.
I el tema MIR el va presentar el PSOE?
Pues no,
perdó, no Compromís.
El va presentar Compromís. Pues el mateix, no? Al final, aquells que hem sigut tots a les 8 de la vespre a aplaudir perquè s'han comportat com herois, no ja van perquè han estat a primera fila ajudant-nos, sinó per les condicions en les que l'administració els ha deixat a primera fila, que els ha enviat a la primera línia de la guerra pràcticament sense ningú tipus d'armament, una pistoleta d'aigua, i combatint contra un virus que desconeixíem i que era un virus molt fort. I per tant, que en aquesta situació, en un moment delicat com el que estem vivint, veiem que els MIRs es tenen oblidats. La Comunitat de Madrid, que també els MIRs han reivindicat, la presidenta Ayuso s'ha reunit amb ells i han buscat consensuar-los així, Ximo Puig, ni recibir-los, per a buscar quines solucions i de quina manera se poden millorar la relació que té l'administració en SMIRS, que al final és, jo recordo al principi com l'administració buscava sanitaris jubilats, gent jove, gent que tingués alguna experiència perquè reforçarem el sistema sanitari. Pues escolta, tens ahí uns joves que estan perfectament formats, que tenen ganes d'ajudar, que estan disposats a ajudar, que menys que a col·laborar en ells, que ajudar-los i que donar-los la dignitat que mereixen en la responsabilitat que estan disposats a assumir.
I ara són els que necessitem de veres, és a dir, necessitem aquesta gent en aquesta força i en aquesta preparació. En el moment en què se'n van les preguntes, algo a destacar?
Pues bueno, a part dels mítings interminables de l'alcalde que l'únic que fa és aprofundir en això, pues bé, no, nosaltres teníem diverses preguntes que ens preocupen i que anàvem a fer, el que passa és que ja abans companys les van fer, com és el tema de la residència Sant Llorenç, no? És una situació preocupant. Ahir, Susana, jo me'n vaig anar en el pleno en la idea de que s'havia confirmat que la Generalitat Valenciana, des de que governa el Botànic, que governa PSOE i Compromís, s'ha convertit en un problema per a Vila-real. Ahir aprovem una moció per a fer test a un sector que a tot l'Ajuntament de Vila-real ens preocupa i ja ens confirmen que la Generalitat no va atendre-ho. Ahir anàvem a parlar del quart d'institut i ja se'ns diu que el conseller no ve, que no el recibissin a l'alcalde i que això tot ha sigut un engany. I ahir se parlava de que la Generalitat Valenciana ha decidit tancar una residència on hi ha 65 residents sense donar-los ninguna alternativa d'on van a ubicar-los.
Sí, n'hi ha només 14 places públiques, que és possible que aquests 14 es donin solució. No obstant, en la directora, en Inma, hem parlat este matí, hi ha algo que se pot anar fent, però bueno, la sensació que tinc és que vostè pensa que on s'aclarissen o realment on se prenen les decisions és la Generalitat, no?
Clar, és que totes les competències de les que hem parlat són de la Generalitat. Les competències en residències, de fet, hasta fa poc les portava un veí de Vila-real, Alberto Ibáñez, que va ser regidor de l'Ajuntament de Vila-real i que era el secretari autonòmic del qui depenien les residències. I, per tant, pues, jo m'he referit a això perquè són les competències que corresponen. Educació és una competència que té també la Generalitat, igual que sanitat. I, per tant, en aquestes tres coses, sanitat, educació i residències, estem veient com ahir tots, inclús els mateixos partits, van tindre que confirmar que la Generalitat està donant-li l'esquena a Vila-real. I per tant, jo, Susana, què haguera passat si aquesta residència la tanca el Partit Popular? Què haguera passat si estos enganys es fa el Partit Popular? Què haguera passat si la sanitat... En sanitat nosaltres el que vam fer va ser construir un hospital i construir ambulatoris, mentre ells ens n'han tancat i ara deixen els MIRs en aquesta situació. Per tant, jo me'n vaig anar en aquesta situació de que se confirmava, i se confirmava no perquè ells van tindre voluntat, o ho sabem ara, que la Generalitat està castigant a Vila-real perquè PSOE i Compromís han renyit. Perquè i se castiga existia estara, però ells dos l'amagaven.
Héctor Folgado, moltes gràcies per haver estat així nosaltres i contar-nos totes aquestes coses, i tindrem que mirar cap a la Generalitat més voltes i veure per què no arriba el que té que arribar.
Així és, i demanar-li a qui té que representar-nos a nosaltres davant de la Generalitat que ho faci amb contundència i no amb partidisme.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tu.
I ara tenim nosaltres a la regidora de Vox, Irene Herrero Robert. Molt bon dia, Irene.
Bon dia.
Reivindiquem l'apellido de les mares perquè sempre el deixem un poc de banda. Diem, jo, per exemple, soc Susana Pérez Balaguer i, pobra, és veritat, la part de la mare la deixem a banda.
La part de Balaguer s'olvida.
Ni cachis. Irene, ahir vas presentar una moció. La moció de fer el control del Covid als llauradors, a estos temporers que vindran, no?, a recollir la taronja.
Correcte, sí, a tots els temporers, perquè sabem que els temporers poden vindre de qualsevol lloc d'Espanya o de l'estranger, dona igual, i el que volem és tindre un poc controlar l'expansió que puga haver així en la comunitat i sobretot en Villarreal. Sabem que ve la temporada de la taronja ara en setembre i que vindran molts temporers a Villarreal, a Burriana, a Almassora, i el que volem és que Sanitat tinga un poc controlat el fer test a tots, el que no estiguen contagiats la gent que ve a treballar, i després un poc pues, per on estan o a on se relacionen, més que res. Més que res perquè no se contagi la gent del nostre poble.
Vots a favor, crec que van ser tots, menys el de Compromís.
Bueno, està l'abstenció d'Unides Podem, i el no de Compromís, perquè Compromís ho va agafar com a que els temporers ens estàvem referint a als estrangers, als immigrants, quan en realitat temporers són tots. Ja. La gent d'Espanya també és temporera.
No, 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 en aquest cas no esteu dient als immigrants,
no,
sinó a la gent que no estiga vivint habitualment així.
Correcte.
El que ens costa, ens consta, que ens ha dit el regidor, és el fet de que possiblement se pogués pensar a lo millor en que se pogués tindre una discriminació als immigrants per si podia vindre per ahí. En aquest cas, corrobores que no.
Sí, a veure, jo crec que ells sempre van... Compromís sempre va en doble intenció o en doble moral moltes vegades. I en aquest cas no era així, era per la gent de Villarreal i era per els temporers, tant estrangers com espanyols.
Que
se'ls
puga fer un rastreig.
Correcte.
Quart d'institut, Vox està d'acord o en contra?
Vox està d'acord en un quart institut o en una ampliació dels instituts que ja hi ha, però evidentment ens fan falta aules per als alumnes.
Tema ocupes?
Bueno, el tema ocupes jo pense que en quant a Vox i en quant a nosaltres està molt clar, estem en contra totalment dels ocupes. Pensem que la gent, si treballa i se guanya un sou per a tindre una vivienda, no és per a que després te l'ocupen, és per poder-la disfrutar tu en la teva família.
Clar, és que així no fa falta que s'extenga molt en l'explicació, perquè lògicament Vox ho porta en el seu programa.
Evidentment.
Els remanents de les federacions de municipis i províncies, a favor o en contra?
Home, evidentment van votar a favor de la moció perquè estem en contra, no ens pareix bé. Pensem que és una llavada de cara a Brussel·les el voler agafar els remanents de tots els ajuntaments que hagin tingut beneficis per a poder presentar uns comptes sanejats a Brussel·les. Per tant,
aquesta explicació no l'havia donat encara a ningú dels regidors, però també ho és dir, és un poc tindre els comptes de la nació més sanejats.
Correcte.
En quant als MIRs?
En quant als MIRs, nosaltres estem d'acord, evidentment, però... en aquest cas es vam abstindre perquè pensem que no és una competència de l'Ajuntament, és a dir, la moció no la vam veure ben plantejar, perquè existissin els sindicats dels metges i dels MIRs, que són els que espenten als treballadors, als MIRs, per a poder, els que tenen que reivindicar els drets dels MIRs, no l'Ajuntament.
I quan passem, el ple va durar 5 hores, eh?
Sí.
Quan passem a les preguntes, els pregs que se fan, algo a destacar, algo que al partit Vox li xoca, li xirria, li pareix que falta o que sobra?
Que falta, no sé, jo diria més que sobra, i és els enfrontaments que hi ha. els enfrentaments que hi ha a l'hora de fer les preguntes i de les respostes.
Els enfrentaments acaba un partit en concret, acaba el seu partit...
No, acaba tots els partits. A veure, evidentment, qui va veure el plenari sap a què m'estic referint.
I el que no el va veure?
Bueno, pues, en
li pot explicar?
Sí, bueno, Compromís i el PSOE, que van xocar un poc, i sempre és per el mateix tema, per educació. Perquè si
en este cas, Compromís estrenava ahir regidora nova.
Sí, Balma.
Que se va presentar.
Sí, que li doné la benvinguda també des d'ací. La vaig donar en el plenari i així la doné també.
Va ser, en este cas, no va ser en Balma, l'enfrentament va estar d'educació, no? Suposa.
Sí, sí, bueno, és que l'alcalde es queixa en que no la tenen des de Castelló, des de València, que ell vol avançar en educació en Villarreal, i entonces això el que provoca és que Compromís i el PSOE s'enfrenten sempre en estos temes, i jo crec que és algo que deuria quedar-se entre ells i aclarir-ho ells, no presentar-ho en un plenari i a tot el públic.
Entonces, vostè està allò de que el dia de que Pedro Sánchez, després de la Diputació Permanent, is a fer la roda de premsa i quan li pregunten per què el seu ho desministre, o sigui, li pregunten un ministre de Podemos, en este cas, que ha fet pública que no està massa d'acord en lo d'educació, el president del govern diu que ell és fiel als pactes i ho porta en privat.
Bueno, és que el president sempre porta en privat el que no li interessa que ningú sàpia.
En este cas, vostè pensa que si en l'Ajuntament tindrien que portar aquestes coses en privat, no en l'Ajuntament però estan governant junts, sinó en Generalitat perquè sí que governen junts?
No, a veure, no portar en privat, crec que el que deurien és solucionar les coses, perquè si estem així és per a la gent del poble, per a la gent que ens ha votat, i no per a estar discutint uns de nosaltres.
Sobretot algú que pensa que no arriba a bon port?
Confie que se calmen les coses i que arriben a bon port.
Això se pensa des del punt de vista de Vox?
Pense no, confie.
Una pregunta que sí que m'agradaria que vostè com a dona me la conteste. Com a dona, més que res, perquè pues bueno, se pot valorar més el caràcter d'una dona. Què pensa vostè de Cayetana, de Cayetana Álvarez de Toledo?
En quin sentit?
Sap que ja no està en el Partit Popular, en el sentit d'una dona política.
Bueno, evidentment jo apoyo que les dones estiguen en la política.
Però la forma de fer política d'ella, què li pareix a vostè?
A veure, jo la veig que és molt valenta i que els homes s'han amedrentat quan l'han sentit a parlar.
Seria una bona, un bon fitxatge dins del partit de Vox?
No és qüestió meva això, no podria decidir-ho.
I si vostè tinguera un partit que liderara vostè, vostè la buscaria?
No m'ho ha plantejat, és que no m'ho ha plantejat, per tant no puc contestar a algo que no m'he plantejat o no he estudiat si seria bona o no seria bona pel meu partit o en este cas per Vox.
Ha presentat vostè la moció que era Pas Llauraors. Tinc que dir-li també que el director general d'Agricultura va estar parlant ahir i sí que té intenció de posar-lo com a ruta de fulla per a la pròxima, per aquesta campanya de pròxima campanya de temporers, el fet de fer el test, és a dir, ho tenen contemplat.
Me pareix estupendo.
Per tant, bona notícia, no?
Sí, sí, sí.
Perquè al fi i al cap el que volem són aquestes coses. Irene Herrero, Robert, reivindiquem Robert, moltes gràcies per haver-nos fet aquestes aclaracions i esperem que sentir cada volta més esmenes per part de Vox a Cien Villarreal.
Esperem.
Moltes gràcies i bon dia.
A vostès. Adéu.
I ara també Javier Serralbo, que és el portaveu de l'equip de govern de Villarreal, ens parla d'este ple que va tindre lloc ahir. Javier, valoracions del ple.
Bueno, el ple principalment va començar en una cara nova, que és Balma Llansola, que substituís a José Pascual Sancho, que va renunciar en el ple anterior, en el qual completa els tres regidors que té Compromís. I a partir d'ahir, pues, ahir en plenari, que és el que passa en agost, no? Pues que l'últim, normalment se fa l'últim del mes, com tot sempre, però també se replega les mocions que han hagut durant el mes, no? I en aquest cas n'hi ha 6 mocions i el debat va anar per ahir, no?
El debat va anar per ahir, van hi haure 5 punts, dos es va presentar Compromís, ja que vostè ha parlat de Balma, que és una nova incorporació. Un va ser el quart d'institut, vostès ja se van posicionar.
Sí, en el quart d'institut vull explicar-ho bé perquè a vegades el que passa en el plenari, no? Després depèn qui ho expliqui, no? I jo he dit perquè vam fer nosaltres les apreciacions i les esmenes que vam fer. A veure, del quart d'institut estem parlant des de l'any 2005. Des del 2005 ja estem demanant el que és el quart institut per a Vila-real, per a completar, seria una zona més i a més quadraria en si se fa per la zona nord-oest, se faria, pues, completaria, està al Tàrrega una zona, Broquillop, està Miralcamp i se completaria i fa temps que s'ha demanat. I vull recordar que en el pla general estava ficada en part una part que ara ocupa també el col·legi José Soriano. En aquella època que el PP pues, feia les coses i dia ja te llamos, o sea, ja te pagaré i ja mos apanyarem, encara tenim un conflicte en un dels propietaris que tenia del José Soriano, però se va agafar ja part del quart institut. O sea, el PP en el seu moment va llevar la zona que estava destinada per a aquest quart institut, en la qual ara se té que obtindre més zona, perquè això seria pues, més o menys... en gestió urbanística se podria fer. El que nosaltres queixem és que no és només presentar una altra moció, perquè ara Compromís pues, presenta una altra moció i mos pareix bé que se demanda el quart institut, però és que d'això n'han fet moltes. I claro, tot ve després de lo que vam parlar en el mes anterior, que l'únic que volem és que després de 5 anys de govern el conseller tinga a veure reunir-se amb l'alcalde, que tot això, el quart institut i totes les infraestructures que tenim pendents, se té que fer una reunió com toca. Evidentment, ahir és que va ser molt curiós, no? Perquè en un moment donat la representant de Compromís deia, home, és que té que tenir en compte que el senyor Marzà té la seva agenda. Dic, home, tots ja entenem el que són les agendes d'un conseller, però en 5 anys al municipi, al segon més gran de la província de Castelló, encara que jo sempre dic que és el primer per a moltes coses, no? I en Castelló, pues, cada dos per tres està, pues, el que no entenem, no? Que no se vinga d'una manera oficial i a aquestes coses i les prioritats que n'hi ha, perquè tenim això, tenim els 10 anys del CTD per a acabar d'aclarir, en 400.000 euros que estem pagant nosaltres de manteniment d'això que sí que estem gastant-lo per al municipi, però que té un àmbit comarcal o provincial, estem en tots els temes de que n'hi ha pendents i mos pareix que era això. Entonces, el que van fer, no van votar que no perquè no vulguem el quart institut, per aclarir-ho bé. Vale? Però també un debat que n'hi ha. Ahir també vaig dir des de les preguntes que n'hi ha alguns que no són partida del quart institut, sinó de completar algunes infraestructures, per exemple el Broquillop, que n'hi ha una planta que se pot ampliar, que està demandant-la també la directora del Broquillop moltes voltes. No? I això n'hi ha que parlar-ho en persona en el conseller. L'únic que van fer és això, que podem demanar al quart institut, però volem i s'ha reunió i per això va ser el bon no al plantejament de Compromís.
Sí, en quant dient a les infraestructures aquestes que falten, ells el que argumenten és que la no acció de l'Ajuntament de Vila-real fa que aquestes infraestructures no s'acaben. No sé si ahir és...
Bueno, el procediment administratiu pot ser més o menys llarg, no? Però per això també, el millor per a impulsar això i per si n'hi ha algunes coses que se tenen que aclarir entre les dues administracions, per això també encara és més bo que vingui el conseller, precisament, i entonces si n'hi ha que polir alguna cosa dels tècnics d'una part o de l'altra, no? De la part que toca l'Ajuntament, però això s'aclarirà. I jo crec que la col·laboració sempre ha estat i la lealtat sempre ha estat. Nosaltres, jo ho vaig dir l'altre dia, sí, no és un problema ni de Compromís PSOE o PSOE Compromís, és un problema de que jo crec que la màxima autoritat en quant a educativa, que és el conseller Vicent Marçà, i el màxima autoritat municipal, pues que tingui una reunió i jo crec que polirem tot el que n'hi ha per fer en aquesta ciutat.
La segon, el control del Covid als llauradors estarà presentat al grup Vox, vostès que van votar?
Sí, ahir nosaltres vam votar a favor, li van fer, bueno, en les discussions en Vox no va fer falta fer una esmena perquè ells van entendre el que nosaltres li van dir, no? En les reunions que va tindre la nostra portaveu Silvia Gómez en Irene, li va dir que, perquè la primera, com s'havia presentat la moció, era que l'Ajuntament de Vila-real fes controls i li van dir que l'Ajuntament de Vila-real no pot fer controls als llauradors, no? I entonces Irene en aquest sentit Vox va modificar i entonces va dir instar a la Generalitat que se facin els controls, que també sabem que hi ha un protocol del Ministeri i de la Generalitat en els almacens que va pareixer que va fer-se, però sí. No està de més recordar-lo i no està de més pues, tot el que siga per seguretat, igual que després d'una altra moció, pues, fer-lo, no? de que tinga seguretat. Podia entendre que com la presentava Vox generava més pels immigrants, però la paraula immigrant no va eixir en cap moment, no se va anar eixir el debat d'ahir, i nosaltres dona igual qui venga a collir les taronges, per parlar clar, no? Perquè n'hi haurà gent d'ací també, n'hi haurà gent de Vila-real, que encara n'hi ha gent que cull taronges ací encara que no ho parega, i n'hi ha gent d'altres poblacions que venen. Si se vol fer un control dels moviments de la gent que ve d'altres zones per a garantir, però també se pot fer un control previ, no? Per almenys per a garantir això, i per això nosaltres vam votar a favor. D'ahir també Compromís ens va acusar que votàvem a l'ultradreta, però en fi, són les coses del plenari, el que cada un diu. No? Nosaltres, vinguen de qui vinguen les propostes, sempre ho han dit. Si són bones per a Vila-real, Vila-real és primer que tot, i si som bones per a Vila-real, ens dona igual de qui vinguin les propostes, i ho hem aplicat per les mocions i per tot el que ens planteja en la societat de Vila-real.
I Ciudadanos va presentar una moció tema ocupes.
Sí, ahir vam acceptar una esmena nostra perquè també deia que l'Ajuntament agafara competències per a poder desallotjar a la gent de les cases, i van dir que l'Ajuntament això no pot fer, i menys si no té un... pues una financiació adequada per a això, no? Perquè això també és un gasto i ficar. Però també ens preocupava i ens preocupa, i per això, clar, que ho presentava Ciudadanos, vam apoyar des de, en este cas, del Partit Socialista, no? El no tot el govern, Podemos va votar en contra. Però nosaltres, a banda de... Ahir el problema de discussió sempre està en com definir el que és una ocupació, no? Sí. I a vegades pues sí que està clar que la gent que ho necessita, a vegades la discussió està si ho necessita una vivenda, té que ser, però tenen que ser les administracions les que, igual que estem fent així en Vila-real, pues fer tot el possible perquè aquestes persones no necessiten fer aquesta ocupació. I això anava més contra aquesta ocupació de manera que n'hi ha màfies i tot que s'aprofiten de, al millor, que ara els bancs han tingut moltes vivendes que estan buides i que n'hi ha màfies que se fiquen allí i després, o sea, li cobren lloguer a gent que sigui allí, no?
Clar.
I això està duent amb un tot problema. Ahir mateixa, després, mentre estàvem nosaltres en el plenari, si hi ha també una ordre dels fiscals a nivell de Comunitat Valenciana, a nivell de Madrid, de com actuar també en aquests casos, no? Jo crec que la preocupació està perquè al final la propietat privada té que garantir-se i no és possible que tu tingues el teu maset i de moment vagis i n'hi hagi una altra persona i no puga fer-se res si no és a arribar a estàncies més grans, no? Entonces, pues bé, per això vam apostar per apoyar també aquesta moció.
Perquè s'entén, des de vostè com a portaveu de l'equip de govern, s'entén que en Vila-real quan hi ha algú que realment necessita una vivienda, sí que la demana i se li intenta proporcionar i no arriba a aquesta ocupació.
Nosaltres, com saben,
com podem veure en alguna ciutat,
enguany ja hem triplicat lo que se gastava per tota la pandèmia, no? Però durant tots els anys sempre han garantit pues un lloguer i sempre han garantit l'ajuda per al tema de la llum, en ajudes directes que dona l'Ajuntament, no? I també el que va fer, com saben, va ser per adquirir unes vivendes que estan acondicionant-se, que fins ara no han fet falta en ningun cas, però quan estiguen totalment acondicionades, pues, si n'hi ha casos d'aixòs, l'Ajuntament té que donar l'opció a aquestes persones.
Però
no
té
que anar per la força. No té que anar per la força.
En aquest moment, a la ciutat de Vila-real no ens trobem en aquest tipus de màfies que va ocupant...
A veure, no ens trobem en el tema de que un que vaig a l'Ajuntament no tinga solucions d'alguna manera, no? No de les màfies no podem dir
en
si
casos,
les tenim o no.
En Vila-real.
Hem tingut algun problema en algun lloc estos anys passats i ahir he tingut que actuar també Policia Nacional, policia local per alguns problemes, però evidentment no és un cas generalitzat ni normalment passa. Però això, aquestes lleis se tenen que fer precisament per això, no? Perquè les màfies no existisquen.
Tema de remanents de la Federació de Municipis i Províncies. El PP dia que no estan per la labor de que els municipis i diputacions entreguen els remanents.
Mira, el PP, jo ho vaig dir en el plenari, i se la vaig defendre jo per part del nostre partit, la postura, vam votar que no, evidentment, perquè juga sempre el mateix. O sigui, el PP crea un problema, perquè això ve del 2012, que el senyor Montoro i el senyor Rajoy, en la crisi, en vez de fer com ara, que s'ha ajudat a la gent, s'ha fet deserte, s'han fet les ajudes autònomos, arribaran més o menys, però s'està fent tot el possible, s'ha anat a Europa a veure, i hasta Europa antes, que la crisi no se podia solucionar en retallades, sinó que s'han donat diners, però entonces va ser en retallades. I també van ser retallades per l'Ajuntament, ens van limitar el tema de reposició de gent, que hem tingut a vegades que no han pogut reposar ni policies per quan s'han jubilat. Van retallar en el tema de l'autonomia local. ¿Vale? Entonces, ara n'hi havia la possibilitat de fer un acord, sí que és veritat que se va parlar primer d'unes coses, però legalment eren impossibles de fer, i al final va haver una votació en la Federació de Municipis i Províncies, va haver una votació, i la votació va eixir sí, en el bo de qualitat del president, però va així, això és democràcia. Quan hi ha unes normes i hi ha una votació, o sigui, la federació en una votació democràtica va decidir fer aquest pacte en el govern d'Espanya, en este cas el Ministeri d'Hisenda. I què suposa això? Mira, això no són les ajudes generals a tots els municipis, és que estan confundint a la gent. Això no és una ordre per dir a este l'ajuda i a este no. El problema és solucionar un marrón que n'hi ha, que n'hi ha 15.000 milions d'euros, 15.000 milions en les arques d'ajuntaments que han tingut superàvit per les seues condicions, per exemple, la situació d'Europesa, per exemple, no és la mateixa que d'ací, per la idiosincràsia també del municipi d'Europesa, de moltes vivendes només se gasten a l'estiu, i aquests 15.000 milions no poden eixir. Entonces, lo que va arribar a un acuerdo el president, bueno, la Federació Municipal de Provincia, el Ministeri d'Hacienda, és dir, a veure, com ho traem? Què anem a fer? Pues mira, el que ho té, perquè el que no ho té com vosaltres no podem cedir res. És voluntari, o sea, no se li obliga a cap ajuntament a dir això que diu, no, és que confisca el dinero, no és veritat, és voluntari. La paraula voluntari vol dir que el que vulgui donar-lo i el que ho done tindrà la possibilitat de rebre 35% d'interès a fondo perdut i a banda durant 10 anys li tornaran tots els diners que li ha deixat al govern i podrà gastar-se'ls. O sea, ara estem, l'altre dia parlava en el regidor d'Hisenda d'Europesa, que és del meu partit, diu, nosaltres tenim 27 milions d'euros, uh-huh. 27 milions, uh-huh. que no es deixen gastar-se. Diputació també té diners que no es deixa gastar-se. Si aquests 27 milions es donaren sencers, que no sé si ho faran o no ho faran, però ficamos la xina que ho donaren, pues més de 9 milions, quasi 9 milions i mig, quasi 10 milions, rebrien en 2 anys a fondo perdut. I seguirien tenint aquests 27 que es donarien 2.700.000 cada any, perquè s'entenga. El que li fan és un préstamo i el que assumís el dèficit de l'Estat per buscar una fórmula per eixir d'un pas que n'hi ha. A banda, s'ha llevat l'obligació de la regla de gasto per enguany. I a banda, en aquest acord n'hi ha ajudes per al tema del transport públic, que nosaltres ens podríem vindre bé, i n'hi ha ajudes per ajuntaments com el nostre, que també li vaig dir al PP perquè estem com estem. O sigui, per què no té remanents, o té, vaig a parlar bé, no té un superàvit per a poder donar ara al govern en aquesta nova normativa? Doncs pues perquè tots els anys hem tingut 3 milions d'euros d'un préstec de 20 milions que va demanar el Partit Popular i quasi 4 milions en sentències. Partim tots els anys 7 milions d'euros menys. Llavors és impossible que el nostre ajuntament, mentre no passe tot el préstec i tot, puguem tindre i ser superàvit. O sigui, nosaltres no tenim aquests diners pa donar-los al govern, no els tenim. Però l'ajuntament que ho té i ho fa, li donarà això. Entonces, jo no sé on està el problema. Però què passa? Que això és molt fàcil, ficar un titular. El govern li quita el diner a l'ajuntament. No. Si és voluntari, ja no te'l lleven. I l'altre és que nosaltres seguirem demanant ajudes generals per a tots els ajuntaments. Però és un altre debat. No és, això no són unes ajudes que un sí o no.
En la població de Vila-real no afecta. A més, l'alcalde ho va explicar, li vaig preguntar i també ho va explicar. Per una altra banda, el Partit Popular el que ha fet ha sigut presentar una esmena que més serviria pues, a nivell nacional, que n'hi ha alguns ajuntaments que no volen donar-lo sí, però, i que volen buscar una altra línia.
Però és que presenta una moció per arreglar algo que han provocat ells. És que és lo de sempre. O sea, tu fiques el problema, ¿vale? No ho soluciones. Quan estàs, tu no fas res, perquè no va llevar això que està dient ara, perquè no ho va fer fa 2 anys que estava el senyor Rajoy. No? I no, entonces no se va fer res. S'estava que els ajuntaments no podien gastar-se. I ara que se intenta buscar una solució, també se fiquen en contra. Pues bueno, és la seva manera de fer política.
I després l'altra que va ser també presentada per Compromís, que és el del MIR, que és així que va estar votada per tots, no?
Sí, bueno, sí que és veritat que la Comunitat Valenciana no està com altres, no? Jo crec que aquesta moció la presenten així, tipo Compromís, i a vegades quan diuen que valencianista, jo crec que afecta més a lo millor en Madrid que així. Però també és veritat que així també pues, falta un poc d'acabar d'ajudar un poc a lo que són els metges del MIR, no? Que durant la pandèmia pues, han portat endavant també una gran tasca. I com dic, el que ens diuen a nosaltres els nostres companys de València és que no és igual que Madrid o altres llocs, que sí que s'ha arribat el tema de les guàrdies que tenen que fer, i està un poc millor, però evidentment com no està bé del tot, nosaltres ja, com han dit sempre, governa qui governa en València, nosaltres el que siga millorar, pues, n'hi ha també metges MIR que són d'ací de la nostra ciutat, que tenen que vindre a millorar les seues condicions i per això van votar a favor.
El moment en les preguntes va estar tranquil, o
bueno, el moment de
algo a destacar.
Bueno, jo crec que la tàctica esta que s'ha tingut ara, que 24 hores antes se presenten les preguntes, jo crec que, bueno, està bé que cada un faci les preguntes que siga. Lo que no se pot dir és que quan se li diu algo a una pregunta i se diu que això no se fa per això i per això, Compromís mos diu, no, és que no la fem nosaltres. Nosaltres la veu del poble, que el poble mos ha dit. Uh-huh. Claro, quan tu estàs sentint això, jo allí estava preguntant, dels 51.000 habitants, qui de tots li ha dit això? Perquè, claro, ho arrogar-se dir que és la representació del poble quan és un regidor d'un ajuntament uh-huh. i quan té que aportar les seues coses, claro que tots repleguem. Tots quan anem per ahí i tots recibim informació de la gent del poble. Uh-huh. Però jo, si una persona del poble me diu una cosa, l'agarraré, miraré si se pot fer o no i plantejaré la qüestió política. No diré, és que este del poble m'ha dit això i si no està ben dir el que m'ha dit ell, jo no tinc responsabilitat, no? O quan reba algo de la gent del poble, com a regidor també he de saber que n'hi ha coses que ja sap, que puc contestar-les perfectament, i més compromís que està 8 anys governant en nosaltres. Entonces, aquesta dinàmica de dir, quan fan una pregunta o fan i se's contesta, com no els agrada el contesten, diuen, no és a mi, és al poble a qui li estan dient això, no? Uh-huh. Això, jo crec que aquest debat està... no sé, en tota la tranquil·litat.
A vostè
no, no?
El que li agradaria és que una persona quan ja és política filtre un poc aquestes preguntes que realment
no,
veure, si té una contestació...
Pot fer-les ell, però no falta que dir-me ho ha dit del poble. Mm-hmm. Si tu estàs conforme en fer aquesta pregunta, la fas tu. La fas tu. I després temes que... Pues, traure temes allí de com en l'escola infantil, que saben com està el tema, que està en conselleria, que damunt de conselleria la porta compromís, el tema de l'escola infantil. Temes que, no sé... bueno, pues se poden traure i se poden preguntar, si no passa res, però mira, tenim el dia anterior van tindre les comissions informatives. Si ho vol preguntar i no va fer un poc de sobreactuació, uh-huh. vale, que se vesguen les càmeres i tot, si vol preguntar ja van, el dia anterior van fer preguntes el dia anterior en les comissions, que estem allí, se contesten i ells van a la persona que li va dir i se contesta. Quan se fa això, no és que se vulga saber la resposta, perquè la resposta moltes vegades ja se sap. El uh-huh. que se fa és que diga, si estan les càmeres, jo faig això i bueno, pues pareix que siga el representant de la població.
Claro, vostè m'està dient que busquen rèdit polític.
I el representant de la població no són les tres regidors del compromís en este cas, som els 25 que estem allí. Uh-huh. Tots estem representant a la població i cada un no jo no me sent representant només els que m'han votat. Jo quan estic ahí me sent representant a tots els de la població també.
Clar, entonces... però això el que jo antes li dia és dir, jo sóc un regidor, vaig per la carrera, imagine que un ciutadà em pregunta algo que jo com a regidor que sé que no se pot fer i jo li explique. Jo filtre aquestes preguntes i porte les preguntes que sí que poden tindre solució. O el que ocorre és que fan aquestes preguntes per a poder adquirir rèdit polític. Això és el que jo li pregunto. Vostè pensa que és per a adquirir rèdit polític?
Home, és evident. És que si no, uno va allí. I si ho vol saber algo, té un telèfon i diu, escolta, això com està? El regidor. Mm-hmm. No, és lo normal. O sea, tu, si vols fer-ho expressament en un plenari, perquè està en les càmeres, en mm-hmm. este cas, està bueno, virtual no, sinó que està telemàtic tot, però estàs allí mm-hmm. i la gent ho veu i és públic, si mm-hmm. vols això, si vas allí i no ho fas en la comissió anterior, o no ho fas directament al regidor, que tens tota la d'això del món a dir-li, escolta, és que m'ha dit esta persona que en este carrer està passant això. Mm-hmm. I aquí te dona l'explicació. Si no te dona l'explicació... Pues ho dius, i si vols fer-ho, si ho fas en el pleno és que vols traure un rèdit polític, evidentment, uh-huh. si no, és que no se fa. I vamos, passa res, a mi Ciudadanos va fer una pregunta, que un rumor que n'hi hava, que va arribar del tema de la piscina de Aquasalut de ara, uh-huh. bueno, va fer, i a més li vaig agrair la pregunta perquè s'aclaria un rumor que n'hi hava rodant per ahí, de que nosaltres havíem estat pagant 3 anys la piscina d'Aquasport durant aquest temps, i no, es començarà a pagar ara perquè l'1 de juliol és quan s'ha fet el contracte, ¿vale?
Sí,
i està bé també, aquests rumors, perquè sé que havia arribat, no?
No, en aquest cas, aquest rumor a mi també va arribar, i el vaig preguntar a vostè en directe, vostè m'ho va dir, eh?
Sí,
és
sí,
dir,
sí, sí.
Els oients ja sabien que en aquest cas sí que se pagarà l'1 de juliol, però perquè ja està contratat, no?
Claro, però durant aquest temps no s'ha pagat res. Igual que vostè va fer, va vindre la persona que ho podia saber i ho va preguntar, pues, com, Ciudadanos, pues ho va fer allí, vale. Si això servís per a que jo puc aclarir també públicament, pues políticament està bé per tots, vale. Però
vostè quan està de l'oposició s'espera de tindre davant la càmera per a fer aquestes preguntes?
Pues no sé, si en l'oposició, home, alguna vegada també han pogut fer
intentar traure algo de rèdit polític.
Se pot també alguna vegada, però la normal, si era un tema que se tenia solució, jo moltes vegades a l'alcalde Vilanova directament, uh-huh. pot dir ell, moltes vegades ho comentava directament, eh? Uh-huh. I no tenia cap problema. Després sí que pot ser que faci alguna pregunta perquè se sàpia si. Ara, fer tota la bateria de preguntes, però jo no mai, ja seguro que ni jo ni gent del meu partit, José Benyoc incluït, hem dit mai la frase és que el poble m'ha dit això i per això t'ho pregunte. Esa frase no l'han dita mai. Quan han preguntat algo és perquè nosaltres teníem convenciment de dir això
és un problema, és un problema generalitzat i se té que arribar a una solució. I si no me la donen, ho hem de fer públic, això seria l'actuació que tindrien que tindre, segons vostè, el partit.
De totes maneres, jo diria que ho comprove la gent, però clar, és més complicat. Ara se pot comprovar des del 2011 perquè entren les càmeres i tot el món i tot se queda gravat. Del 2011 que a Barrere era més complicat perquè no se gravaven els plenos.
Bueno, però tots tenim memòria, eh?
Sí, això sí. Memòria tenim molt... Tots tenim... alguns més que altres, però sí.
Ara està la maldita hemeroteca, però sí, sí, antes estava sí. Que tots tenim memòria i tots recordem sí, tots el tenim, que van passar, tenim. El que no ens diuen...
Algú les oblidem molt fàcil.
Bueno, se patia prou, eh? Sí, se patia sí. Prou. De dir que és cert que des de que va entrar el nou govern, així en Vila-real la cosa va ser més fàcil, més tranquil·la, menys complicada, se li dona veu a tot el món, això és cert, eh? No vol dir que després en el ple...
Sí no, que lo que jo he dit moltes voltes
sí que és veritat que tot el món té el seu temps i el té comptat, però lo que fa esta mitja de comunicació des de que va entrar el nou govern i a més ho puc dir jo dic jo perquè vamos, soc la directora sí, i està dirigint este mitja de comunicació no hi ha hagut ningú tipus de censura.
És que és que passa, Susana, que se té que ser aixina, perquè quan no se fa això és que algú té problemes en dir lo que pensa o pensa que vol amagar l'altre, no?
Javier Serralbo, és que m'estan renyint perquè resulta que m'ho han passat de minuts, així que bueno, pues... hem d'acabar. Portaveu de l'equip de govern de Vila-real, moltes gràcies i fins una altra volta.
Gràcies a vosaltres.
Maria, com bé ha dit, se n'han passat de minuts, fins demà.
Fins demà a tots i totes.
I a tots vostès, moltes gràcies per haver estat ahir. Els deixem els nostres companys d'esports, Miguel Batalla i Víctor Rubio.